Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ciutat. Hola, què tal? Molt bon dia, 10 i 4 del matí, benvinguts a la ciutat d'avui divendres, ja de nou a les portes del cap de setmana, avui és 15 de novembre. Avui, d'aquests moments, conversem amb l'alcalde de Pineda de Mar, amb Xavier Amor. L'Ajuntament de Pineda es planteja en ferm la retirada del semàfor que hi ha just davant de Can Gelpí, un semàfor que les persones que conduïm hem patit en més d'una ocasió. L'alcalde Amor, el sentireu d'aquí uns minuts, aquí a la ciutat, ens explicarà aquesta i d'altres qüestions. El dia avui en què coneixem també la darrera de les propostes finalistes als participatius d'enguany. És la de Calella Marxa, Gent de Barri de Pequín i l'Espai de la Gent Gran. Ens ho vindran a explicar el Martí Barrera i el Jaume Torre. I com cada divendres, el Víctor Riera ens comenta les estrenes del cap de setmana. Això pel que fa a la primera hora, a partir de les 11, debatrem de temes de ciutat, farem tertúlia com cada dia, amb el Xavier Arniges, amb el Xavier Gasset, la Montserrat Casaus, el Lluís Barri i l'Isidre Argelés. I avui acabarem amb música de Petula Clark, aquesta cantant britànica que va néixer tal dia com avui, de l'any 1932. 10 i 6. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps per avui, després de la calamarsada d'ahir al vespre aquí a la ciutat. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps avui continua marcat per les baixes temperatures que ens han portat mínimes al voltant d'un grau cap a l'interior de la comarca i a prop de la costa, valors cap als 5-6 graus a molt estirar. Per tant, ambient fred, ambient d'hivern, que ens acompanyarà durant tot el dia. També baixen les temperatures màximes, que avui amb prou feines arribaran als 13 o 14 graus, allà on més pujaran. Pel que fa als vents, en conjunt bufaran fluixos, de direcció variable al llarg de la jornada, i amb una situació marítima que estarà dominada per la maró a tota la costa maresmenca. De precipitacions d'entrada no se n'esperen aquí a la comarca, tot i que la nuvolositat serà força abundant, amb algunes ullades de sol, sobretot de cara a aquest migdia i també durant la tarda. Al Maresme Nord es podria escapar alguna goteta, però creiem que molt poca cosa al llarg del matí i migdia d'avui. Pel que fa a la predicció, de cara a demà, tot apunta que tindrem un temps més estable i assolellat. A primeres hores del matí podran quedar alguns núvols baixos, poc importants, marxaran, i durant la tarda, però a partir de mitja tarda i per tant ja serà de nit i no ho veurem, apareixeran núvols prims, també poc destacables. Per la seva banda, els vents de cara a demà seran fluixos com a molt lleugerament moderats, del nord-nord-oest girant cap a oest al sud del Maresme i més variables cap al nord de la comarca, amb una situació marítima que, com avui, estarà dominada per la maró i amb unes temperatures mínimes que tocaran fons. Demà podem arribar als 0 graus en algunes zones de l'interior de la comarca i als 5 o 6 com a molt a la mateixa costa, mentre que les màximes, com que farà més sol que avui, ja s'aniran recuperant. De cara a demà passat diumenge tindrem un dia amb força núvols, però majoritàriament de tipus alí mitjà, que podran arribar a tapar el cel, però sense deixar precipitació aquí al Maresme, amb unes temperatures que diumenge pujaran lleugerament de nit, les màximes més o menys com les de demà, l'ambient continuarà fred, però no tant com avui. Pel que fa als vents, diumenge, vent del nord-oest, que serà moderat, sobretot al centre i sud del Maresme, vent més fluix i més variable, com més cap al nord de la comarca. En definitiva, una situació meteorològica que continuarà dominada per les baixes temperatures pel que és l'època de l'any, mentre que, de precipitació ben poqueta, ja que de fet no se n'esperen ni avui ni tampoc durant el cap de setmana.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. I si heu de moure's en vehicle per Calella, recordeu que el carrer Bruguera, entre Cervantes i Costa i Forneguera, estarà tallat de 3 a 5 de la tarda. També un tall al carrer Montoriol, entre Indústria i Amadeu, des de les 8, ha començat a les 8 fins a 3 quarts d'una, i de les 2 a les 6. I un tall al carrer Raval, entre Sant Jaume i Bruguera, de quarts de 3 a 5 de la tarda. I atenció als usuaris de la línia R3 de Rodalies, advertir per incidència a les instal·lacions entre Parets i Granollers, Canovelles, que els trens d'aquesta línia circulen en tots dos sentits amb demores que poden superar els 30 minuts. D'altra banda, l'acampada d'estudiants a plaça Universitat de Barcelona obliga a desviar algunes línies de bus, la resta de transport circula amb normalitat. I a aquesta hora saludem a Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca?
Doncs mira, comarca, portem la polèmica entre taxistes i Cabify. Aquesta setmana informaven sí. de que Cabify ja és operatiu a la capital del Maresme, a Mataró. Doncs bé, ara el sindicat de taxistes de Mataró i el Maresme assegura que els preocupa molt la implantació de plataformes com Cabify i Uber a la ciutat i a la comarca. Diuen que no tenen cabuda a Mataró i que busquen serveis en aquesta segona corona de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que, segons el sindicat, Cabify té 224 expedients oberts a la capital catalana per males pràctiques del servei. La normativa vigent d'aquests vehicles de transport amb conductor i aprovant-la amb decret de la Generalitat estableix un mínim de 15 minuts de reserva prèvia. Un temps que, tal i com explicava Núria Fernández, presidenta del Sindicat de Taxistes de Mataró i el Maresme, és insuficient i que no sempre es compleix. Des del sindicat volen que s'implanti a Mataró la mateixa normativa que regeix els VTC a la ciutat de Barcelona i també demanen una tarifa tancada per oferir millor servei, diuen, de cara al client. Així com Cabify o Uber, els taxistes de Mataró també tenen una aplicació i aquests últims, a través de Ràdio Taxi Mataró, volen potenciar també aquest servei per permetre a l'usuari que els localitzi ràpidament i fins i tot doncs, pugui fer el pagament. Estarem pendents a veure com acaba aquest conflicte i si se'ls regeix la mateixa normativa que a la capital catalana. I avui és divendres, si et sembla, fem un repàs a l'agenda.
Hi ha moltes coses a fer, tot i el fred.
Hi ha coses a fer, hi ha cosetes a fer. Vinga, som-hi. Doncs comencem per Calella. Avui a les 7 de la tarda es farà una presentació literària del llibre Els Vius a la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça. Els Vius és una obra de Joan Santanach i l'editorial Mateo Mare que comptarà amb la presència de l'autor. L'organitza la llibreria La Llopa, però es farà a la biblioteca. I aquest cap de setmana també es pot visitar la 35a exposició de bolets al Maresme a la plaça de l'Ajuntament de Mataró. Una exposició que s'acompanya, no és per menjar, és per identificar els bolets abans que...
Primer els identifiquem i després ens els mengem.
I després els mengem o els podem anar a collir, perquè aquesta exposició doncs, ens dirà quins bolets podem collir, quins no podem ni tocar, perquè hi ha alguns molt verinosos que no es poden ni tocar, i també ens expliquen una mica les principals característiques d'aquests bolets. Els horaris són avui divendres es pot visitar de 3 a 7 de la tarda a la plaça d'Ajuntament de Mataró i demà i diumenge de 10 a 9 del vespre.
Molt bé, doncs mira, els boletaires ja ho saben.
Ja ho saben.
Els aficionats a...
Bueno, i els que vulguin aprendre.
Els que bolets, i tant que sí.
I si la setmana passada parlàvem de la Festa Major d'hivern d'Arenys de Munt, avui toca parlar de Dosrius, que començarà dissabte a 8:15 amb un correfoc infantil, amb els Banyetes d'Argentona com a colla convidada. A la nit serà el torn per una de les principals cites de la festivitat, la nit dels veïns al poliesportiu, i on es lliurarà el concurs fotogràfic de Dosrius. Diumenge s'acomiada la festa amb una sortida a la plaça del Comú per anar a buscar bolets. Un cap de setmana molt de bolets. I amb aquestes pluges, potser, doncs, han sortit. I d'altra banda, també, aquest cap de setmana, jo aquí sou molt fan, adverteixo. Se celebra la festa gastronòmica de la coca de Llavaneres.
Home, perdona, és que la coca de Llavaneres...
és que la coca de Llavaneres...
És que és boníssima. Només hi ha una cosa, i és el preu.
El preu.
Clar. El preu.
Porta pinyons...
Sí.
És el pinyó, el que l'encareix.
Sí. Però és bona.
És molt bona. Doncs aquells que siguin fans com jo, com tu, poden anar a Sant Andreu de Llavaneres, es farà al centre de la vila per diversos espais, i hi haurà un espai obert durant tot el dia, i aquest cap de setmana, de 10 a 8:45 del vespre, on els visitants podran provar i comprar aquest deliciós producte.
Que bo.
Que jo ja firmo, anar provant, agafant una miqueta de cada lloc.
Home, i tant.
Ho pensaré si m'hi passo.
Molt bé. Si t'hi passes, penso en les companyes, i dilluns.
I aquest cap de setmana també aquí a Calella destaquem dues activitats. Dissabte al vespre, a 8:45, a l'Escola Pia del carrer Sant Pere, hi haurà aquest Escape Terror, la fusió de túnel del terror i Escape Room convencional, on els participants es veuran immersos dins una experiència d'escapament i Misteri. Estarà ubicat a l'antic convent del carrer Sant Pere i, atenció, només és apte per a majors de 13 anys, que no tinguin por, que siguin molt valents.
I tant.
I aquells que vulguin anar, doncs cal inscripció prèvia. Aquesta setmana quedaven 16 places, no sé com deu estar el tema ara, tot i això ho poden mirar al web de l'Escola Pia de Calella i si encara queden places, doncs inscriure's.
I tant, molt bé.
I també que Calella, acabem amb una última acte, diumenge aquí a Calella, l'Aula de Música de Can Llobet i l'Estudi de Dansa Vilans de Mercè Panosa participaran aquest diumenge al Festival Artístic Solidari que organitza l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital amb l'objectiu doncs, de finançar els seus programes d'atenció sociosanitària. Es celebrarà a la Sala Mozart i les entrades es poden trobar a les botigues La Llopa i Regals Marina a canvi d'un donatiu de 8 euros.
Molt bé, doncs. Que vagi bé el de la coca de Llavaneres. I si d'això, ja saps.
Ja sé. Molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, no, a mi. I si fem un repàs ràpid de la premsa d'avui, lectura ràpida de titulars, el punt avui, Clara Punts i el diputat, sense mesures cautelars. El periòdico diu a la portada que el jutge veu desviament de fons de Catmón al procés i La Vanguardia titula que Sánchez recorda a ERC que només el seu govern ofereix diàleg. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, El País diu que Sánchez avisa a ERC de que només amb PSOE i Unidas Podemos hi haurà diàleg, i El Mundo, que diu que el PP ofereix la mà a Sánchez si trenca amb Iglesias. Deu i 15, comencem la ciutat d'avui.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat. Rètols Planes. Noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes. Telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gintònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
L'Ajuntament de Pineda es planteja en ferm retirar el semàfor que hi ha instal·lat a la N2, just davant de l'escola Jaume I. Avui tenim en línia l'alcalde de Pineda, Xavier Mor. Senyor Mor, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per quan es planteja la retirada d'aquest semàfor?
Voldria fer un aclariment, perquè segurament no el retirarem. Busquem una alternativa al semàfor, però el semàfor segurament el deixarem sense estar en funcionament, però com que l'alternativa passa per uns ascensors que anem a instal·lar a l'església, doncs, clar, el que no voldríem és que s'espatllés l'ascensor i la gent no pogués creuar. Per tant, el semàfor no el traiem, sí que busquem una alternativa perquè, bueno, pues perquè la gent pugui creuar la carretera amb seguretat. Inicialment vam optar per el semàfor perquè era la solució més senzilla, no? per donar doncs, resposta doncs, a les dues escoles i a l'institut que tenim per sobre de la carretera i, a més, al barri de Can Cornet, i bueno, doncs va ser una solució que ha anat funcionant, tot i dir que, com és veritat, en època de molt de trànsit, doncs provoca molèsties i cues, i per tant doncs, intentem ara buscar una alternativa que, bueno, doncs, que pugui millorar tot això.
I això requereix una gran obra?
És la instal·lació de dos ascensors, és una petita obra, no és gaire, però hem tingut un problema amb la licitació. De fet, hem licitat ja l'obra I ara mateix bueno, doncs, tenim el concurs de CERT, tornem a licitar amb noves condicions per tal de que les empreses puguin optar a fer aquesta instal·lació, que no és l'única novetat que tindrem segurament durant el proper any, perquè a més farem la rotonda del barri de les Creus a la Nacional. Per tant, toquem molt l'any que ve la Nacional i bueno, intentem millorar la mobilitat. Hi ha una rotonda projectada a l'alçada una mica més endavant de Can Xauvet, davant de les oficines del grup CERS. Uh-huh. Allà va una petita rotonda que donarà servei també i entrada al barri de les Creus i al barri de Campelai, que era també una demanda, sobretot quan plou, que hem de tallar el pont de la Riera. No? I quan hem de tallar el pont de la Riera, la gent de les Creus, com aquí que diu, queda tancat al barri i no pot ni entrar ni sortir pràcticament, o han de fer una volta molt llarga. No? Per tant, fent aquestes actuacions, esperem millorar la mobilitat tant de la gent que va caminant amb el tema de l'ascensor, com també la gent que pugui utilitzar la Nacional 2, que és moltíssima gent la que durant tot el dia... De fet, tenim calculat més de 30.000 vehicles, no? Per tant, jo crec que farem un bon servei també a la gent que va en cotxe.
Aquesta rotonda prevista per l'any que ve, alcalde?
Sí, sí, sí. Estem ara pendents d'una petita obra del tema de l'aigua, de l'escomesa de l'aigua potable per part de Sorea, que tot just bueno, queda afectada per aquesta rotonda i hem de moure, de fer un petit desplaçament d'aquesta canonada. I quan tinguem això, doncs ja ens posarem amb la rotonda, que aquesta sí, ja la tenim licitada, ja tenim l'empresa que l'ha de construir. Per tant, voldríem que bueno, aquestes actuacions estiguessin ben coordinades amb l'estiu, perquè no ens enganxés a l'estiu, que això dificulta molt també.
Per tant, per quan el començament d'aquesta obra?
Jo el començament no sabem encara, no tenim la previsió perquè fa falta aquesta petita obra primer, però jo ja contaria que si abans de l'estiu pogués estar, estaria perfecta.
I són unes obres que s'allargaran molt, alcalde?
Bueno, aquesta, la de la rotonda, potser una mica més. Mm-hmm. Perquè
quan més o menys?
També afecta els laterals. Jo crec que està valorada en 3-4 mesos.
Mm-hmm. Tornant al semàfor, al tema del semàfor, sí, als ascensors, ja hi ha un pas fet per sota l'N2?
Sí, hi ha un pas d'escales, hi ha un pas amb escales antic, de fa molt de temps, allà al
que té a la Marquesina, no? Més o menys,
sí,
la Marquesina.
Sí, enllaça l'església amb Can Geltí, amb el centre dels joves.
Sí.
El que passa que és veritat que, bueno, doncs ara amb l'Institut Nou i les dues escoles que tenim per sobre de la Nacional i que ja la urbanització de Can Cornet o el barri de Can Cornet ja comença, doncs ja tenim molta gent, doncs la veritat que trobem situacions d'aquestes de, bueno, doncs, de cotxets de nens, de cadires de rodes, de gent amb dificultat de mobilitat i això, doncs, bueno, crec que ho hem solventat molt bé amb el semàfor, però és veritat que encara ho podríem millorar més si no aturem el trànsit tant, i per tant en això estem.
Això li volia dir, un semàfor que ha millorat molt el trànsit de persones, però que ha enredat molt el trànsit
del
vehicle rodant, no?
Sí, sí, el que passa que jo crec que hem de notar el canvi, perquè hem de notar el canvi segurament, però que ja és un tram de carretera que queda col·lapsat sempre. És a dir, nosaltres hem fet una prova ara al principi de curs, per exemple, perquè pensàvem que l'ús dels alumnes tocant el pulsador doncs era el que feia que hi hagués tanta cua. I bueno, vam deixar el semàfor, el vam deixar en àmbar amb un policia, a veure com regulàvem tot això. I continuava havent el col·lapse. Ah, és a dir, que jo crec que hi ha moments del dia i sobretot mesos de l'any, el juliol i l'agost, de manera especial els divendres, que amb semàfor o sense semàfor haurem d'anar amb paciència per creuar Pineda.
Molt bé, alcalde. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Fas 6 anys, tria un llibre. Rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment i per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa, campanya Fas 6 anys, tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Ràdio Calella.
Doncs ja som en directe als nostres estudis. Ens podeu seguir a través de xarxes. Avui amb el Martí Barrera. Hola, Martí, molt bon dia. I amb el Jaume Torrent.
Hola, molt bon dia.
Dos coneguts de sobres de la casa i de tots vosaltres que han fet proposta als participatius d'aquest any. De fet, és la darrera proposta que coneixem. Us hem deixat pels últims. El Martí Barrera em deia, home, ens heu deixat pels últims. Dic, los últimos...
Seran els primeros.
Això és el que diuen.
És la diferència de 18 dies. Del primer, amb nosaltres, són 18 dies que han perdut.
Clar.
Tu que en fusta.
Bueno, què és el que proposeu vosaltres? Perquè sou tres entitats que feu proposta, no?
Sí, som tres entitats, que són l'Associació de la Gent de Barri de Pequín, l'Espai Caixa i l'entitat que la marxa. Som tres entitats que podem dir que gràcies als pequinaires, les altres dues, ens hem aficionat al joc de bitlles, que és un joc que jo sempre ho dic, ho poden jugar homes, dones, i es pot jugar des de que tens 6-7 anys fins que en tens 80 o 85, i veiem que amb tornejos hi juga tot tipus de gent, que tenim un camp de tir de les bitlles que està força bé, però tenim un magatzem, vull dir que està molt antic, pensem que és un magatzem que ve de la Creu Roja, de ja fa molt de temps, sí, que el varen donar...
Per cert,
que és un magatzem, que és una d'aquestes casetes prefabricades, un mòdul.
És un mòdul. Un mòdul que tenia la Creu Roja a Marc,
sí.
I es veu que la van canviar i justament vaig trobar l'altre dia en Besar que va ser en temps d'en Besar, vull dir que en Besar va ser alcalde de l'any 99 al 2007, pues suposo que devia ser sobre el 2000-2001, o sigui fa 18 anys o 17 que la Creu Roja ho va deixar, l'Ajuntament van parar, que ja havíem demanat si poguéssim podar-hi i vam, per mediació de l'Ajuntament vam poder traslladar cap allà, però clar, ja venia una mica...
Ara veiem el mòdul, és aquell?
Aquell
blanc i vermell?
Ara, és una mica destrossat perquè el temps que va passar Marc més aquí i ara, clar, el terra...
Mira l'en Jaume, quin estil!
El terra està tot fent molt bé, a més s'ha fet petit. S'ha
ja,
fet petit
ja, ja.
Perquè, clar, ara hi ha l'entitat, com diu l'entitat d'Espai, també té bitlles, la Calella Marxa, llavors hi ha també l'entitat de l'hospital, l'Encenall, que també té les bitlles.
També té
bitlles. Tenim les bitlles també de cara de Sant Quirze.
Vaja, que us heu fet molt bitlleros, no,
sí,
tots?
Sí, i clar, l'espai és molt petit.
Ja.
Molt petit.
Ara veiem aquí, de fet, les persones que ens escolten saben que poden veure aquesta entrevista a través del Facebook. Veiem com tiren i disfruten d'aquestes pistes de bitlles catalanes.
Això va ser de Reis de l'any passat, crec.
Sí, que també hi havia ràdio i tele i ràdio Calella.
Sí, vam fer un equip, eh? Sí.
Per això que ara la proposta ja la teníem pensada, demanar-ho, però aprofitant això, en Barrera va ser el que va tirar-ho endavant i ell t'ho pot explicar més bé com va i com ha
d'anar. Doncs va, vinga, explica'ns-ho com va.
Bé, la proposta consisteix en substituir el moro aquest, sí, que ja està bastant antiquat, per dos moros nous que farien 5 metres d'amplada, per 2,50 de fundària, un seria per Calella Marxa i l'Espai Caixa, l'altre seria per l'Associació del Barri de Pequín,
i les bitlles de Sant Quirze.
I les bitlles de Sant Quirze, i al mig un punt d'informació, que aquest seria una mica més petit, de 3 metres, per fer les inscripcions i per tot. La idea és que jo penso que les bitlles és un esport que cada vegada va a més. Estem participant en aquí al campionat aquest de bitlles de l'Alt Maresme i de la Selva. Pràcticament a cada població ja hi ha una entitat que juga bitlles, això és semblant a el que és la petanca, I pensem que amb aquest nou format, magatzems que podem tindre, inclús podem crear escola de vídeos. És a dir, nosaltres anem a Tordera i a vegades ens cau la bava quan veiem aquells nanos petits jugant a vídeos i així.
És un exemple a seguir. Sí, hi ha escoleta de vídeos. Tordera ho haig de reconèixer, d'un exemple. Tenen tres o quatre equips de canalla, de petits, que pugen i fan molt bon resultat al campionat de Catalunya i tot. I els segueixen, eh? I això és l'enveja que nosaltres també del barri de Pequín ja fa temps que tenim i que no hi ha manera.
Perquè vosaltres tindríeu infraestructura per fer escoleta de bitlles, en el cas de que
si
tinguéssiu...
Si ajuden amb això aquest mòdul, sí.
És a dir, tot depèn de...
Home, hem de tindre un lloc que, aviam, ara mateix nosaltres, personalment, que a Guillemarça guardem les bitlles i tot en l'oficina que tenim allà al carrer Sant Joan. Aleshores, aviam, si aquí tenim una petita infraestructura, lògicament ens anirà molt bé. Podem tindre jocs perquè vinguin les escoles, nosaltres ja ens oferim a fer de monitors i ensenyar-los, i jo penso que la veritat que és un esport, vull dir que és molt agraït. Jo sempre això ho comparo una mica amb el rugby. Sí. Aviam, el rugby, quan acaba el partit, en diuen, van a fer el tercer temps, que és que els jugadors van després junts a prendre la cervesa i així. Aviam, nosaltres amb el barri de Pequín, que també hi ha molt bon rotllo, vull dir, quan abans de la partida, després de la partida, ens trobem i també ho anem a celebrar, vull dir, home, lògicament, cadascú vol guanyar, però home, un cop acabes la partida, vull dir...
Però això és que m'he de més pel mòdul, parlem, perquè clar, no solament és per posar-hi les bitlles, per posar-hi... però també hem de posar-hi taules i cadires. Perquè, clar,
però, a veure, una cosa, amb tan pocs metres i cap tanta cosa...
Apilonat, per això ens creixem, perquè ells, principalment, que els hi toca un altre, com tenim el tros d'allà i tenim les... Però, clar, ells els hi toca molt poc, clar, i el que dic, hem de tenir taules i cadires, perquè, clar, cada vegada que fem un torneig, bé, no fem un torneig, cada vegada que juguem la Lliga, que toca dos dies i dos dies individual, hem de tenir una taula per cada dues pistes per apuntar, i tres cadires, clar... que representa que si són 16 pistes, són 8 taules, 24 cadires, clar, això no la podem portar cada vegada, les hem de tenir allà posades, i és que no hi ha espai, no hi ha espai.
La veritat ara és una mica tercermundista, eh? Sí. Aviam, per això ho hem fet.
A part de que està una mica tot el terra i tot esfonsat, vull dir, de la humitat.
Home, no, ja li toca, eh? Ja li toca un baldeig.
I després també, aviam, nosaltres ens vàrem donar compte que per al Parc d'Equipaments Esportius 2017-2027, que es vol fer a la Muntanyeta, aviam, van una nova gespa, va també la remodelació de les pistes de tartan, doncs pensem que aquests tres moros també ajudaran a donar una millor imatge en tota aquesta zona esportiva.
Perquè del tema de les pistes, de l'espai que teniu destinat a pistes, d'això sí que n'esteu contents? O
sí,
també
no, l'espai alguna... de pistes, estem contents. Està mirant-nos totes les altres pistes, que ells ho han de marcar tot, molt a puestos, nosaltres pel menys tenim marcat la ratlla i vam fer-ho molt bé. El que passa que ara ha anat augmentant la cosa i ara hi ha quatre equips més i clar, hem de fer quatre pistes a part, però les 12 que tenim està molt bé, la gent, tothom que ve, la majoria diu que déu-n'hi-do les pistes que tenim. A més a més, tenim un parell que en Xifra, en Juanito, que se'n cuiden de netejar l'herba, de tenir tot més net i així, i si hem volgut fer, havíem mirat de poder fer, que m'han d'allò, 16 pistes juntes, però no hi cap.
Era complicat.
Ara, i com això no pots dir-ho, perquè avui som 16 i d'aquí una temporada poder serem només 12,
clar,
segons els equips que s'apunten, entens? I... Perquè, clar, pensa que quan es juga a la Lliga, són 16 equips que venen, eh? Són 80 tiradors.
I cada equip, quantes persones?
5 com a mínim, que venen de més o venen acompanyant. Vull dir que allà s'ajunten quasi 100 persones cada tirada.
Clar.
Vull dir que és maco. Vull dir, la gent hauria de mirar a mirar com es tira un dia de lliga i és molt maco, sense comptar el que fem pel de Reis, el torneig de Reis, que llavors són 20 equips o més. Vull dir, allà te'n vas a 120-130 persones quan juguem.
Ara parlem dels calerons, de com val aquest projecte que presenten gent de barri de Pequín, sí. Calella Marxa i l'Espai Caixa. Quan val això?
Mira, el mòdul del Bart se'n va a 9.900.
El mòdul del?
del ja, bar.
Bueno, bar, no, que no és bar, diem el moro que va al mig, que és d'informació, servirà per servir quatre cafès, per sí, les inscripcions i tot. Cafès.
Home, ben bons que
sí. I el moro del magatzem són dos moros que se'n van 11.500.
Per tant, és una suma de...
Se'n va unes 40-45.000, m'hi va incluït i tot. És a dir, si tenim la sort que guanyem, darrere nostra, perquè el que demana l'Ajuntament és que el pressupost estigui entre 25.000 i 125.000. Sí. Aleshores, si no s'arriba a 125.000, llavors això passa en el segon.
Mm-hmm. És a dir, que si no es copsa tot el pressupost, poden entrar-hi diversos...
El que hagi quedat segon.
Clar, es poden fer diverses cosetes, no?
Coses, sí.
No, el que m'ha semblat interessant és això que deies de que si disposeu d'un lloc adequat, doncs per desenvolupar l'esport, que es pot crear escoleta.
Sí,
no?
Sí, sí, i es podria, ara amb ganes i amb temps, es podria fer com vam començar, que va quedar frenat, que fèiem el torneig de Sant Jordi, que venien tots els col·legis, la canalla així. Mm. Però ha anat quedant parat perquè el Sant Quirze d'allò, llavors nosaltres continuàvem, però al col·legi hi va haver-hi molts que no venien, que d'allò era un dia que t'ajuntaves amb Sant Jordi, que... i poder ara s'hauria, una vegada, si podem tenir la sort d'aconseguir, pues, llavors mirar a tirar un regalo i mirar a tornar a fer un Sant Jordi, pues, que et diria jo, tres setmanes abans o alguna cosa així, que venien a tirar, llavors venien a tirar els no sé si eren del quart, del cinquè i sisè, dos cursos, l'AMPA, de cada col·legi, tenen cinc col·legis, tinc escoles, i l'AMPA i els professors. Era molt maco.
És que inclús jo penso que es pot fer escoleta per dos costats. Una per als nanos i l'altra, aviam, de cara a la gent gran, per exemple, a l'Espai Caixa, ara és cara divendres, que ara van mateix de l'Espai Caixa i al carrer Amarg, sí, on hi ha les pistes de petanca, sí, van allà a jugar i que cada vegada hi estan participant.
I juguen a bitlles catalanes
juguen
o a petanca?
Bitlles catalanes, juguen a bitlles catalanes. Ells s'han comprat un parell de jocs de bitlles, inclús aquest estiu que es va fer a les Olimpiades de la gent gran, hi va haver torneig de bitlles catalanes, van participar unes 70 o 80 persones.
Clar. Vull dir... No, no, està clar que aglutina un gruix important de la població.
Clar, però... una cosa que està a l'abast de tothom.
Hem de tenir l'infraestructura per poder-ho tenir tot allà, però clar, les pla com tenen a la vora, clar, les bitlles si han de pujar les d'allà dalt, han de tornar a baixar, clar, els hi és més inconvenient. Mm.
El que és una llàstima és que depengueu d'uns participatius per això. No? Ho havíeu provat en algun moment? Havíeu demanat abans?
Sí, havíem demanat. Ens van dir que, principalment abans de les eleccions, que és com aprofites
aprofites per demanar la carta
al mica,
Reis.
No? I no, en Marbo ja va dir que ho tindria en compte, però que ara estava amb l'altre, amb això d'aquest del pla aquest d'equipament d'allà dalt, que també tenen que arreglar els lavabos, les allò, l'oficina, bueno, i tot incluït, però que ho tindria en compte de mirar de posar alguna nau més grossa. Però ara, aprofitant això, podem aprofitar que no ens fes un pedaç, sinó que ens fes ja complert.
El que passa que vàrem aprofitar els pressupostos participatius va ser anar a veure la gent de Barri de Pequín, que en seguida els hi va semblar perfecte i s'hi van sumar, i després vàrem anar a veure els de l'Espai Caixa i també ho vàrem veure molt correcte.
Això que va tenir l'empenta forta, i ho haig d'agrair, és amb en Barrera, que del que hi ha putat bé del coll.
Escolta, vosaltres sempre esteu a punt per tot.
No.
Que sí? Escolta, però vosaltres no ho deixàveu?
A què?
Lo de gent de Barri del Pequín?
No.
Del nosaltres, Pequín no, de Pequín,
nosaltres, a veure, l'associació de gent de Barri Pequín plegarà. Però nosaltres llavors continuarem amb una associació de Barri de Pequín, que serà el que tindrà Barri de Pequín, no associació. Ai, no gent de Barri de Pequín, sinó Barri de Pequín.
Associació Barri
de Pequín? Tal qual. Que serà el que tindrem les bitlles, tindrem una junta barrejada dels antics i algun de més. Això, el dia 29 tenim reunió i es parla, el 29 de final d'any.
El 29 de novembre o desembre?
El desembre, l'últim diumenge d'any. Allà en parlarem i tot, ja ho tenim tot en estat així, però clar, llavors nosaltres el que deixarem serà el local, fic moltes festes perquè en Miquel ja ha quedat cansat i la cosa ja no puja ningú, i reduirem una mica, però nosaltres ja ens posarem com Barri de Pequín per les bitlles més que...
És a dir, associació Barri de Pequín. Ja no serà gent de Barri de
Pequín.
No
serà gent de Barri de Pequín, serà Barri de Pequín. I per les bitlles, tindran les bitlles, continuarem i llavors...
I alguna festa també, no? Potser.
Sí, llavors, segons està una mica així empastat, però vaja, pensem que podrem tirar endavant la bunyolada, poder.
Mm-hmm,
llavors, hi ha coses que no tinguin molta feina.
Mm-hmm.
Llavors, poder també tiraríem endavant la trobada del truc, que quasi ho portem dos i tampoc no és gaire difícil, perquè nosaltres no podem dur tot això, perquè ells sí que tenen la sort que són molt associats.
Ells vol dir que l'ella marxa,
que l'ella
no?
Marxa, sí, són molt associats, estan molt amb l'oncle Lliga, també tenen d'allò, i l'esplai, clar, i si no ho fan uns, fan els altres, però nosaltres hem quedat, i no hi ha manera, i doncs continuarem amb això, que faríem, ja t'ho deia, poder la bunyolada, la trobada del truc, i poder continuar amb les habaneres, que vam parlar
amb
l'Ajuntament, i ens ajudarien bastant l'Ajuntament en aquest sentit de preparar-ho tot, i nosaltres col·laboraríem, doncs, el que ja tenim preparat i fer-ho tot. Això és el que de moment faríem. Ara, no tindríem el local, ja d'això, clar, perquè el local és un lloguer molt alt i es mantenia molt amb les ajudes de l'Ajuntament, però també amb el que fèiem de festes, traiem alguna cosa i amb això cobríem, perquè, clar, em sap greu, perquè, clar, el local cada vegada ve menys gent, però venen aquella gent gran que ve a fer la partideta, ve a passar allò, venen en temps de futbol, i, clar, amb això no es cobreix el gasto. Cobríem amb els socis i amb les festes que fèiem. Però ara ho tindrem que deixar, això.
I aquesta associació tindrà una nova presidència?
Sí.
Qui es postula de president? Va, digue'ns.
No es podria. S'ha de dir a la reunió perquè...
Va,
no, mira, no, ara t'he de dir una cosa. A la reunió es farà amb tots els socis, ja posant amb això que... Llavors, potser que a l'última hora, al tanto, potser que allà surti algú dels socis que digui, mira, escolta, nosaltres continuarem, farem i vulguin entrar-hi. Mm. Si no, ja hi ha una reserva que...
Va, deixa'm que t'ho pregunti d'una altra manera. Tu te veus de president?
Bueno,
et veus de president,
no,
tu?
No, seguríssim.
I de vice? No ha dit que no.
Ara, però no, a president seguríssim que no.
Mm-hmm.
Ja t'ho dic, ara, pot ser que quan es faci aquella reunió... A última hora molta gent que s'ha cregut, es vulgui posar i surtin dos o tres, i no ha tot encantat de la vida, els ajudarem i col·laborarem en el que sigui. I si no, pues ja tenim preparat una junta, de moment.
Que bé, que no es perdi,
no?
No es perdi, molt important,
perquè
no?
Ens sap molt de greu.
I tant.
Que, ja, jo sóc de Sant Pol, però de tota la vida que hi som i em sap molt de greu.
És que, sí, jo ara crec que si en Jaume serà el president o no, aviam, jo penso que les entitats, l'important ja no és la figura del president, sinó és les persones que hi ha al voltant d'una junta. I penso que en Jaume no fa... cada vegada l'he anat coneixent més, amb totes les vídeos i així, i és un molt bon dinamitzador dintre d'una junta. És aquelles persones que és positives, es fa amb tothom i ajuda a tirar endavant les entitats.
I això tu ho saps molt bé perquè tu lideres una entitat on hi ha moltes persones, no?
Sí, bueno, l'entitat, aviam, jo sóc el president, però la lidera la junta. Jo sempre dic i presumeixo que tinc una junta que potser és... Bueno, jo sempre ho dic, és la millor junta que deia, que no me la treguin, de veritat.
Faltaria
Vull
més.
Dir, en sèrio?
I tant.
Sí, sí.
No, i nosaltres fins ara, ja t'ho dic, també era el mateix, perquè el president ha sigut en Joaquim Casas, però per el que té, que clar, no podia anar tot arreu, però el principal eren els tres, que hi havia allà, el meu germà, en Piqueres, i els que es van morir per desgràcia, doncs en Casals i en Lloberes. I nosaltres seguíem. Però el que ell diu, no del president ni el vicepresident, és els que estan del cantó, que tornen un cop de mà, i gràcies a aquests ho pots tirar. Però quan et van fallant el del cantó, o ja no es pot, escolta, val més deixar-ho i que entri gent nova. No ha pogut ser, de moment encara no, esperem el dia 29, bueno, el dia de la reunió.
Si 29 de desembre, eh? Sí,
em sembla que és diumenge, em sembla que ha de ser diumenge.
Doncs mira, t'ho dic ara mateix, que ho tenim aquí.
I farem la reunió.
Sí, és l'últim diumenge de l'any.
Doncs,
sí.
Si no hi ha res de nou, serà això.
I després també penso que és que les entitats tenim que sebre a compartir les coses. És a dir, jo sempre dic que hi ha marxa, tenim el local que tenim perquè ho estem compartint competint amb un Colliga, que clar, també és una entitat morèlica.
Bueno, anem... I que és la manera de poder sufragar les despeses,
exactament,
no?
Exactament. Aleshores, ara mateix també estem compartint alguna de les vídeos. Nosaltres juguem a vídeos gràcies al barri de Pequín. Ens vàrem aficionar, igual que vau fer l'any passat a Ràdio Calella, el torneig que fan de Reis, nosaltres també ens hi havíem apuntat i llavors vàrem dir, pues mira, podem formar un equip de vídeos. I si ara hem tirat endavant aquest projecte de Decideix el futur amb aquests mòduls, és també perquè ho compartim tant amb ells com amb l'Espai Caça. Si no, per una entitat sola no podríem fer-ho.
No, 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 i ells ara, com aquell que diu, ja no han continuat, no, ara ja ens han passat i ara la força la tenen ells, en el sentit, home, són dos equips, 14, un altre han quedat amb 7 o 8 jugadors i la veritat, home, i m'agrada que tiri endavant, com nosaltres hem tirat endavant perquè Sant Quirze es va començar a deixar-ho, que va ser Sant Quirze qui ens va tirar a les villes perquè va començar ell i nosaltres vam afegir-ho, doncs ara del revés. Jo espero que Pequín continuï molts anys, però també espero que ells comencin a agafar ja l'empenta, que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do l'empenta que porten, i ajuden molt, perquè nosaltres ja no podíem fer segons que ara.
Doncs va, és el moment de demanar el vot, que ho hem demanat a tota la gent que ha vingut. Càmera 1, barrera, Càmera 1, la tens allà davant, és la teva. Va, a veure si convences a la gent.
Aviam, jo penso que la gent estarà força convençuda després de tot el que hem estat parlant aquí. Vull dir que sàpiguen que tots aquests futurs votants poden ser futurs tiradors de vídeos catalanes. És una cosa que és per tota la població, que qualsevol entitat pot posar allà acompanyant-nos. Vull dir, ara, dintre de poc, es farà el torneig de Reis, que organitzi... que organitzem amb el barri de Pequín i hi ha una tirada per federats, una altra per no federats i on les entitats podeu vindre. Si algú vol provar de tirar vídeos, sàpiguen que cada dijous o divendres al dematí estem a la zona esportiva La Muntanyeta.
Molt bé, i ara tu, Jaume, que tens la 3, la càmera 3, aquella que tens just allà davant, demana el vot.
Jo diria el mateix per la banda del barri de Pequín, que, home, perdrem l'associació així, però continuarem amb les villes i espero que amb això, pues, que ens voteu, puguem aconseguir això, com diuen Barrera, pues, per poder tirar endavant i haver de fer créixer les ganes de tirar, que a veure si podíssim amb aquest assumpte poder convidar a les entitats, com diu ell, i als col·legis, que és maco que comencin de baix, que és molt maco, i el que comença a tirar... no para, s'enganxa i penseu que a la llarga, per què no fer un equip federat, podeu fer un equip federat tant l'Esplai com l'entitat que vulgui, i ara de moment en el que diu, si voleu provar-ho i d'allò podeu venir, que el Calella marxa, fa el entreno d'aquell dia i està obert, vaja, segons m'ha dit en Barrera, està obert a tota la gent que vulgui entrenar i venir a provar-ho.
Doncs aquesta és la proposta de l'Espai Caixa, de Calella Marxa i de gent de barri de Pequín, aquests mòduls. Que vagi molt bé, que us votin molt.
Moltes gràcies.
Esperem, perquè t'ho dic, no és per nosaltres, que nosaltres amb la pista i prou, però és per el poble de Calella que puguem posar-hi més fatullar i que la gent pugui venir més gent.
Molt bé, doncs que vagi molt bé, que tingueu molta sort.
Bon dia.
Fem una pausa i parlem de cine. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol,
els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
Twitter @radiocallellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs avui és divendres i avui toca novament parlar de cinema amb el Víctor Riera. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Sònia.
Què? Què tenim avui?
Mira, home, avui m'agradaria parlar... fer una mica... No, anava a fer una broma, és igual. No, que m'agradaria parlar-te d'una pel·lícula una mica diferent, com faig sempre.
Sí.
Aquest cop no és una pel·lícula antiga, eh? Després podem avançar els tràilers del cap de setmana, però abans m'agradaria parlar d'una pel·lícula del 2012. Mm-hmm. O sigui, és bastant recent.
I tant.
És una pel·lícula canadenca d'un, jo crec que un dels directors canadencs més interessants, que és en Xavier Dolan, que va fer una pel·lícula bastant famosa que es deia Mommy, però a mi m'agrada la pel·lícula que va fer abans, que es diu Lawrence Anyways. Què fas aquesta cara, Sònia?
Per la música no sabria
bueno,
ben bé...
Bueno, però fixa que és una mica vuitantera, la música.
Sí.
Perquè la pel·lícula és del 2012, però passa, diguem-ne, de finals dels 80 a finals dels 90.
Mm-hmm.
És una pel·lícula... És un director amb un estil molt personal, i a mi m'agrada perquè és una pel·lícula bastant profunda, però molt moderna, amb moments amb una mica estètica de videoclip, és molt dinàmica, és llarga la pel·lícula, no sé si dura 3 hores, poder, però no es fa gens pesada, Sònia, perquè és molt... És això que dic jo, és... Diguem-ne que és molt, una pel·lícula molt moderna, amb un estil molt particular.
Mm-hmm.
I diguem-ne, t'explico simplement unes pinzellades per veure si la gent s'anima a mirar-la, i diguem-ne que comença la pel·lícula amb una parella, la típica parella feliç, que dius, ostres, es complementen superbé, s'ho passen molt bé... Però que de cop un dia es talla...
Ja els hi passa.
Clar, es posa el senyor seriós i li diu, escolta, que m'he donat compte que no me sento còmode amb el meu cos. Que ell se sent una dona.
Ostres.
Clar, i ella... Clar, com te quedaries tu, Sònia, clar, ella se queda superimpactada. Se queda superimpactada.
Això després d'uns anys.
Això, clar, quan portaven ja un temps. No sé, no recordo quan portaven, no sé si portaven poder un any, poder dos.
Sí, sí. Home, tens temps suficient
clar,
per t'impacti.
I ella li diu, escolta'm, però per què m'has estat enganyant? Per què no ho deies que t'agradaven els homes? I diu, no, és que no m'agraden els homes, m'agrades tu, però jo no me sento un home. Llavors, clar, ell això li costa molt, no? Però al final se'n dona compte que l'estima i diu, ostres, i hem de tirar-ho endavant. Llavors, diem que és aquesta... al llarg de 10 anys, diguem, al llarg d'una dècada, veus tot el progrés dels personatges, d'aquest procés ell, personal del protagonista, d'aquest canvi, i d'ella també, com ho viu. I és una pel·lícula una mica dramàtica, però és això que dic jo, no és una pel·lícula per posar-te a plorar o així, que és una pel·lícula bastant profunda, però no... No això que, a mi m'agraden molt les pel·lícules reflexives, molt lentes, molt, però no és una pel·lícula així molt contemplativa. Té moments pausats, però és una pel·lícula al revés, amb moments també molt dinàmics, molt, molt moguda, i toca temes que jo crec molt, diguem, molt interessants, molt d'actualitat. I a més, clar, si t'imagines els anys 80-90, clar, també es veia d'una altra manera aquestes coses, que també és algun, a veure, una mica difícil, no?, en aquells moments. I, bueno, una pel·lícula que parla una mica de l'autenticitat, de la recerca d'un mateix. Jo em sembla que està molt bé. És una pel·lícula molt interessant, és una pel·lícula molt interessant, molt colorida, està molt bé.
Lawrence Always.
Lawrence Anyways.
Anyways.
Lawrence Anyways, que sí. jo sempre ho dic, que moltes vegades jo ho miro de Filmin, que per 2 euros la podeu mirar. No sé quines altres plataformes està, jo és la que conec perquè és la que faig servir, però bé, això, que si algú s'anima...
Doncs va, com que farà molt fred aquest cap de setmana...
Es veu perfecta, és que es veu perfecta.
És un bon planillo.
I si algú li agrada molt i vol fer doble sessió, la pel·lícula que deia jo abans, la de Mommy, que és la pel·lícula que va fer després, també és superinteressant, eh?
Molt bé.
Superinteressant. Anem a les estrenes, va. Tenim una pel·lícula... Atenta, sobretot la gent de Netflix, perquè el 27 de novembre s'estrena, però abans, com passa moltes vegades, com estan fent últimament els de Netflix, l'estrenen una mica abans amb sales de cinema, amb algunes sales, no sé quines, l'última pel·lícula de Martin Scorsese, que és El Irlandès.
Frank Sheeran. I said that right?
Yeah, you said right.
Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you have a show up late.
És en versió original?
Em sembla que serà només en versió original, no ho tinc clar, però crec que sí. I diguem-ne que és una oportunitat de luxe per veure junts en Robert De Niro i l'Al Pacino, que és una cosa que ha passat poquíssimes vegades al llarg de la història. I és diguem-ne, Scorsese en el seu estat pur, una història de, diguem-ne, d'un assassí a sou de la màfia que representa que estava involucrat en l'assassinat d'un important sindicalista i, diguem-ne, és tot... Ha rebut elogis per tot arreu, diguem-ne que molta gent ha dit que és la gran pel·lícula d'Scorsese dels últims anys, i jo crec que hi ha elements de sobres per anar-la a veure. Si algú té Netflix, doncs es pot esperar el 27 per veure-la des de casa. Si algú no es pot aguantar, doncs que sàpiga que no sé a quines sales, però aquest cap de setmana ja es podrà veure.
Molt bé, doncs vinga, va, El Irlandès.
El Irlandès, El Irlandès. I després tenim una altra pel·lícula d'aquestes crispeteres, com la setmana passada dèiem, aquella de la Jennifer López, que dic, ai, jo no em pinta molt l'atenció, però en canvi les crítiques no estan siguent dolentes, d'una pel·lícula que es diu Le Mans 66.
¿Cuánto hace que nos conocemos, Ken? Siempre cumplo mi palabra. Voy a conseguir que pilotes en Le Mans. Así que cállate y déjame hacer lo que mejor se me da.
Crec que des de Superman no havia sentit Ken cap més pel·lícula.
Està molt bé, sí, és veritat. És un dels protagonistes. Són en Matt Damon i en Christian Bale. Diguem-ne que és la pel·lícula aquesta de cotxes i sobretot de tot el que envolta el món. I ja, com diu el títol, l'acció ens situa a Le Mans l'any 66, perquè es veu que durant molts anys Ferrari estava guanyant la cursa aquesta de les 24 hores de Le Mans, i un dissenyador i un enginyer, que són ells dos, es posen d'acord per convèncer-la fort, per construir un cotxe, per intentar guanyar la prova. I és el que dic jo, és una pel·lícula que tampoc sembla que cridi molt l'atenció, però no està rebent males crítiques. En anglès diu Ford versus Ferrari, en versió original. El director és en James Mangold, que és un típic d'aquestes pel·lícules en plan Hollywood. Sí. I, bueno, per passar l'estona, eh?
Doncs no, mira, ja n'hi ha prou. No, si és per passar una estona, ja
exacte.
Està bé.
També tenim una altra per passar l'estona, si algú vol passar por, que és La Casa del Terror. Ostres. I si en canvi vol riure, una comèdia espanyola que han fet molta propaganda, no sé què tal estarà, que es diu Si yo fuera rico.
La vida de Santi es una mierda.
¿Cuándo sería efectivo el divorcio?
Dos o tres meses.
Dos o tres meses.
Eso ya no vuelve.
Pero todo puede cambiar.
Hombre, también puedes echar al superbote.
¿Cuántas posibilidades tengo de que me toque?
Es la nueva producción de Mediaset, ¿no?
Ah, no ja, sé, ja no sé qui hi ha darrere. Ah, pot ser, sí, eh? Sí, sí. Diguem-ne que ja ho explico, ja ho hem sentit una mica pel tràiler, no? Que ja, en Santi, que representa que és la seva, és un desastre, que està en ple de divorci, però un dia li toca la loteria i guanya un piló de calés. I diu, però clar, no ho pot dir perquè, clar, té por que està en aquest procés. Diu, ostres, que perdré aquí, puc perdre un piló de diners amb això del divorci, millor que ho oculti. I són les peripècies que passa el protagonista, que és l'Àlex García, i bueno, també d'aquestes per passar l'estona.
Sí, veu... sí, és una producció de Mediaset.
Ah, sí, mira, sí, val. Sí. Sí, doncs, sí. Doncs això... Doncs,
bueno, per passar una estoneta
per
està
passar
bé.
Un rato està clar bé. Sí, eh? Si volem canviar a alguna més profund, a alguna, diguem, més dramàtic, tenim una altra pel·lícula espanyola que és Madre.
¿Y ese perdón?
¿Del chino?
¿Del chino?
Déjame ver. ¿Cuánto costó?
10 euros o algo así.
¿10 euros?
Doncs Madre, diguem-ne que és com... està basada en el curt multipremiat d'en Rodrigo Sorogoyen, que va ser el que va representar els Oscars a l'última edició, i diguem-ne que és com complementa aquest curtmetratge amb tota una història. És la història d'una mare que va patir la desaparició del seu fill de 6 anys. Mai ho va acabar de superar, però 10 anys després representa que troba un adolescent que li recorda molt el seu fill, i comencen aquí, a partir d'aquí, aquesta relació desencadena tot ple de fets desconcertants. És una pel·lícula, això que dic jo, bastant, visualment bastant curiosa, però una mica dramàtica, eh?
Bueno.
Si volem anar amb tota la família, una pel·lícula, sí. Tenim una pel·lícula d'animació que a tu t'agradarà, perquè és la música que feia servir molt a l'estiu, que és de la sèrie One Piece. En aquest
no, que cas... encara la faig servir.
Doncs mira, doncs encara la fa servir. Doncs pots anar a veure la pel·lícula One Piece Estampida.
Bienvenido al lugar donde todos los piratas del mundo se reúnen. Un festival solo para ellos.
¡Exposición Universal de Fiesta de Piratas!
Basada en el manga más vendido de la historia.
Bueno, és un manga, sí, jo crec que molta gent el coneixerà, és una pel·lícula d'aventures que es troben, bueno, és una aventura així de pirates, que venen pirates de tot el món i han de trobar un dels més grans tresors, i bueno, d'aquestes, això, per qui li agradin això, el cinema i veure cinema d'animació, doncs One Piece és tampida.
I acabem
ja, per acabem, abans, un apunt, que també tenim una estrena de l'Albert Serra, que és un director que algun dia m'agradaria parlar d'aquí, d'aquests de cinema d'autor una mica diferent, que es diu Liberté, i tenim la comèdia francesa de la setmana, que no pot faltar, que és Buenos Principios.
Me llamo Henri Moen. Hace 25 años escribí un bestseller. Mi novela rompió todos los récords de ventas y se llevó casi todos los premios literarios. Desde entonces, solo he escrito mierda.
Sí, és un escriptor una mica així, que està en crisi, no s'acaba d'entendre amb la seva dona, amb els seus quatre fills, no està bé... I un dia, de cop, apareix a casa seva un gos d'aquests molt grossos, un mastí, i que el revoluciona una mica, no? De cop el fa canviar els hàbits i la seva dona per això no vol el gos. I és, diguem-ne, una comèdia d'aquestes una mica... No sé si... Anava a dir, no, una tragicomèdia tampoc, però que d'aquestes que toca una mica també la fibra, que es veu interessant, tracta alguns temes d'aquests interessants, però en plan comèdia, vull dir que no, tampoc és per anar-hi a patir, eh?
Doncs vinga, Buenos Principios.
Buenos Principios.
Molt bé, doncs, Víctor.
Molt variat, sempre.
Sí, sí, a patria remenar.
Bastant, sí.
Tens planillo cap de setmana?
Ai, no ho sé, amb aquest fred, jo sempre m'animo a fer coses, però com que també tinc una mica de feina a casa, no sé què faré. A veure què, ja t'explicaré.
Bueno, bon cap de setmana, Víctor.
Igualment,
gràcies.
Sònia.
Adéu. Un minut, arribem a les 11. Arribem amb els Doctor Prats. Expressió de mig somriure, ganes de riure, i les hores volen, i així passar una tarda, i una altra, com m'agradaria que els petons no fossin sempre la galta. No només els bojos fan bogeries, si et digués que m'agrades ja ho sabries, i això no passa tots els dies, alguns dies paties, d'altres són galimaties. Vull trobar-te totes les teves pigues, sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra, i no sé què faria si no hi fossis algun dia. Vull trobar...
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La plataforma Aturem la Llei Aragonès denuncia que amb el projecte de llei de contractes de serveis a les persones s'obre la porta a noves externalitzacions de serveis públics i creu que pot precaritzar l'àmbit laboral i la qualitat del servei en pro del benefici de l'empresa privada. El TEC regula els contractes onerosos, és a dir, aquells que suposen un benefici per al contractista i que licita l'administració catalana, ja sigui la Generalitat, com els ajuntaments o consells comarcals. D'aquest projecte de llei n'ha parlat en declaracions a la xarxa aquest matí la portaveu de la plataforma Ferma, Aturem la Llei Aragonès, Mar Empordanès.
Com deia, aquests serveis creiem que han de ser de titularitat i gestió pública, que en tot moment tant les usuàries com les administracions han de tenir el control sobre com s'administren i com es proveeixen els serveis. I per tant, en el moment que aquesta llei inclou tot un llistat de serveis que poden arribar a estar en mans d'empreses, entenem que és una privatització en tota regla, això.
El projecte s'està discutint a la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament i ja ha aixecat un fort rebuig social. Més qüestions. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i el d'Altsasu estan treballant per agermanar-se. Els dos alcaldes ja han tingut un primer contacte per propiciar l'acord i ara es treballen en les línies mestres per fer-lo efectiu. Des de Televisió de la Costa Brava, Xavier Martí.
Bon dia. La idea de l'agermanament arriba després que la capital del Baix Empordà hagi estat un dels municipis més actius en denunciar la situació dels presos polítics d'aquest municipi i en plena efervescència de les protestes contra la sentència del procés. De moment ja hi ha hagut els primers contactes entre els dos consistoris que treballaran un document conjunt per facilitar l'agermanament. Enric Marquès, alcalde de la Bisbal.
Hem tingut un contacte amb l'alcalde del SASU per... ells volen, han d'aprovar unes línies mestres que ens passaran després de l'Ajuntament de la Bisbal i que ho debatrem. En aquest moment estem esperant que ens passin quines línies serien les que podíssim propiciar l'agermanament.
L'octubre del 2016, una baralla de bar entre 8 joves del poble i 2 guàrdies civils fora de servei va acabar amb un judici per terrorisme que ha comportat duríssimes penes de presó. Un grup de veïns i veïnes de la Bisbal va iniciar un moviment de solidaritat amb el jovent del Sasso que ha portat a la capital de comarca diverses concentracions, concerts solidaris i actes de protesta i també una pancarta de suport al cas al balcó de l'Ajuntament.
Gràcies, Xavier Martí, des de Televisió de la Costa Brava. Anem ara cap a l'Alt Empordà. El centre d'atenció primària de Roses amplia el seu personal sanitari i crea una nova unitat bàsica assistencial i amb aquesta ampliació es pretén rebaixar el nombre de pacients assignats per a cada unitat i millorar la qualitat. Des de Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bon dia.
Bon dia. L'àrea bàsica de salut de Roses compta ara mateix amb un total de 10 unitats bàsiques assistencials, cadascuna formada per un metge o metgessa i una persona diplomada en infermeria. A causa de l'augment de població de la vila i de l'àrea a la que Roses dona servei i també després de les negociacions dels sindicats de metges de Catalunya i del Servei Català de la Salut, això ha fet que s'hagi arribat a un acord perquè els facultatius tinguin un nombre de pacients màxim que no sobrepassi els 1.420 pacients. Per tal d'assolir aquestes xifres i a la vegada oferir un millor servei, l'ABS de Roses ha contractat 2 professionals que a partir del dia 1 de desembre començaran a donar servei, fent que el CAP, a partir de llavors, compti amb 11 unitats bàsiques assistencials. Amb aquesta ampliació es redistribuiran els pacients i, per tant, això farà que en els propers dies les persones afectades per aquests canvis rebin una carta al seu domicili. Des del CAP de Roses demanen a la ciutadania confiança en els nous professionals que entraran a formar part d'aquesta nova unitat bàsica assistencial.
Gràcies, Mercè Mainet, des de Ràdio Vilafant. De moment això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Els divendres tenen coses molt bones, ens sumem al cap de setmana, però també perquè tenim una taula de tertulians super, que ara que no s'enfadin els altres tertulians que venen durant tota la setmana, que són super plus plus. Eh?
Molt bé.
Però no us ensabono, és que ho penso de veritat, us ho he dit sempre. Xavier Gaset, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Montserrat Casaus.
Hola, què tal, bon dia.
Xavier Arniges.
Bon dia.
Lluís Barri.
Molt bon dia.
Isidre Argelés.
Bon dia.
Què? Com estem? Bé?
Bé.
Bé, no. Escolta'm una cosa, l'alcalde Mor, que ha anunciat fa pocs minuts que retira el semàfor de davant de Can Jalpí, bueno, diguem-ne que el deixaran inoperatiu i posen uns ascensors. Ho valoreu en positiu?
Jo sí.
Tu sí?
Jo perfecte. Mm. Perquè entre els de Calella i quan va posar el de Pineda a l'Amor... Bueno, ja veníem en caravana des de Calella i en pum, va posar el de l'Amor i encara s'allargava més la caravana. Hi ha prou de trànsit que hi ha, sempre, jo no ho entenc, és que m'ho expliquin. Cap a Girona sempre hi ha una quantitat de cotxes fenomenal. En canvi, cap a Barcelona no. I a sobre, en tants de semàforos, es feia un col·lapse.
Home, pensa que cap a Girona hi ha unes obres que ja són endèmiques,
no. És que, parlo...
que també provoquen les seves retencions.
No. És que jo parlo... Des del Far, que hi ha el primer semàfor a Calella, fins a Pineda, que hi havia l'últim, aquest que estàs parlant, doncs s'acumulaven 6 semàfors i vinga, pum, pum, caravana. A partir del semàfor de Pineda, ja la trànsit comença a lleugerir-se.
Perquè ja no hi ha més.
Exacte.
Però el problema és el semàfor de Pineda o els molts semàfors que devien a Calella?
Era l'acumulat.
Montse.
Bueno, jo crec que el gran problema d'aquests pobles és que la Nacional 2 passi pel mig dels pobles. Mm. I a partir d'aquí pues, hi ha una escala de problemes que potser seria clar, és molt difícil treure la Nacional 2, però probablement sigui una de les carreteres més transitades d'Espanya, amb nuclis de població importants, que clar, que això entorpeix moltíssim la vida quotidiana de la gent que es vol traslladar. No sé quina és la solució. Probablement la solució no sigui ni semàfors ni rotondes, sinó pues, que la Nacional no passés pel mig dels pobles.
Ja, però això
ara per ara, no sé, no sé si és possible o no és possible que no hi passin els...
No, però seria coherent, eh? Estem parlant d'una via de comunicació interna a dintre de la comarca i, és clar, és una cosa que és molt, molt, molt normal que existeixi. Llavors, el que passa que sí que és veritat que avui dia aquestes vies de gran circumval·lació i tot això s'han de fer fora. Per tant, requerim, jo crec que requereix, si s'ha de fer el concepte de nacional tal com és, un altre nacional, una altra autovia. O, si no, pues, readaptar l'autopista que hi ha com a autovia, com a autovia de la zona. Vull dir, però, en realitat, tots aquests pobles d'aquí necessitem unes vies de servei que són...
Està clar.
Que per això tenim tants semàfors.
El Xavier Gaset, que deia... No. A mi aquest semàfor de Pineda no m'ha semblat mai tan malament.
Aviam, estem pensant... Lo de la Nacional 2 és una realitat i... Per molt que vulguem que se'n faci una, doncs el que s'ha de gestionar és el que hi ha. Això primera. Segona, entre Calella i Pineda hi ha uns 50.000 habitants amb un espai molt reduït, amb una zona entre la carretera i la platja que és molt estreta. I els semàfors donen la facilitat és de la fluïdesa dels vianants. No riguis,
No riguis. Estava pensant amb els cotxes, no els vianants,
La
fluïdesa dels cotxes.
I amb els cotxes també. Quina aviam, amb aquesta cua que dius tu que hi hauria igual, perquè, clar, sí, tant. La mobilitat en l'altre sentit, és a dir, la incorporació a la carretera seria inviable. O sigui, no, seria impossible. Gràcies als semàfors...
Amb rotondes que hi ha?
No, home, no, a Calella.
Sí, amb les rotondes que hi ha.
Sí, home, i tant. De rotonda d'aquí al rotonda del poble, no n'hi ha cap de rotonda. I la gent ha de poder moure's, ha de poder sortir a la carretera, ha de poder entrar...
Des del far quantes n'hi ha?
No, des del far no. Des del que és el nucli urbà. El nucli urbà és de Riera a Riera. Per tant, i aquí hi ha uns quants semàfors... I a mi em sembla molt bé, regulen molt bé la... A més, tu pensa que si n'elimines un, la cua te la trobaràs a l'altra, perquè la densitat de vehicles que passen en determinades hores... Jo ara he vingut tard, saps per què he vingut tard? Perquè no he pogut aparcar. Val? No he pogut aparcar. Per primera vegada.
S'escupa.
Per primera vegada. No, el que et vull dir és que hi ha molt de trànsit, molts vehicles...
Hi ha molts cotxes.
Que es mouen... Hi ha molta gent que ve a Calella de compres, hi ha una mobilitat laboral bestial de gent que ve de fora a Calella a treballar i de gent de Calella que surt a treballar fora, per tant, i això no ho podràs evitar. Vull dir, nosaltres som una trama urbana com pot ser, no sé, de qualsevol ciutat, i a qualsevol ciutat cada 100 metres hi ha un semàfor. I no hi ha més remei, no hi ha més remei. Sí.
Saludem al Joan Torrent, hola Joan. A veure, que no sigui un micro esgafat, perquè ha fet un ball de micros.
Ah, no, sí.
Ara sí. Que estàvem parlant que l'alcalde Mora ha anunciat que deixen inoperatiu el semàfor de Pineda, que posen ascensors.
Ja.
Bueno, parlàvem d'això.
L'ascensor allà és una solució.
Sí, 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 clar. Sí, clar. Sí. I que fan una rotonda nova a Pineda.
Bé. Sí. Jo, el poc que he sentit, estic completament d'acord amb el que ha dit en Xavier. O sigui que semàfor sí.
Semàfor sí. Encara que els conductors s'eternitzin a la carretera, no?
Evidentment.
Xavier?
Suposo que a Pineda els és fàcil perquè deuen tenir una alternativa. Aquí a Calella hi ha espais o llocs on el semàfor, malgrat hi ha hagut debats de dècades, diria jo, de si es posava semàfor o no, al final es va atrevir a posar-se el semàfor, i pels estudis que s'han fet de mobilitat no perjudicava amb accés, al contrari, jo penso que ha fet que la ciutat sigui més amable i moltíssima gent que es desplaça a la fàbrica, a les escoles, al pavelló, doncs avui
però
en dia...
Aquest semàfor que tenim aquí davant de la fàbrica
davant és fantàstic.
Era imprescindible,
i
certament.
I per la gent que anem a peu a tot arreu, sí. Perquè és que a Calella tothom ens hauríem d'acostumar a anar a peu, la veritat és que és fantàstic aquest semàfor i l'altre, perquè per davant de l'accés al pavelló, per allà també passava moltíssima gent sempre. Ara la veritat és que no veus tanta gent travessant, arriscant-se la vida a la carretera, que això també és important. I aquest d'aquí davant ara està just al mig de dues escoles, amb un canvi de rasant que venien els cotxes molt ràpid.
Un semàfor que quan es va anunciar la gent va criminalitzar, si ho recordeu, moltíssim, sí, sí. Abans que es posés el semàfor. que la gent deia que això era, bueno, que provocaria accidents, que hi havia un canvi de rasant, etc, etc, i que s'ha demostrat que ha anat bé, no?
Va haver-hi ball de bastons, vull dir, el primer semàfor...
Sí, però aquest se'l van carregar molt, eh?
El vaig posar jo, vaja, allà davant del... del mercat, no? No,
sí, el pavelló.
Més allà, al carrer
sí,
Sant...
Sí, sí, al carrer Sant Josep.
Sant Josep, allà, que sí, també sí. Vam rebre hòsties per tot arreu. I així successivament. Però jo penso que amb una trama urbana com la de Calella és imprescindible per regular les coses, si no això seria un caos.
No, i la gent s'ha d'acostumar, que si tu t'has... Jo agafo el cotxe, òbviament, com tots, perquè a la vida estem molt sí. Dependents del cotxe. Si tu te desplaces d'un poble a l'altre, és normal que vulguis anar ràpid, però un cop has arribat al poble o a la ciutat, tu no pots pretendre arribar al centre a 80 per hora. Hauríem d'acostumar-nos a tots a aparcar els aparcaments que haurien d'haver-hi a les afores i tothom accedir als pobles i a les ciutats doncs a peu, perquè és que a tots ens agrada poder passejar també pels nostres pobles i per les nostres ciutats i poder fer vida normal sense estar pendent dels seus cotxes t'atropellen passant a 80 per hora per una via ràpida.
Sí, sí, el que passa és que és una nacional que se converteix en un carrer quan passa sí, no, pel mig dels pobles.
Montserrat, el que has dit tu és el principal, però com deia en Xavier també, ara tenim sí, el que tenim i per tant els ajuntaments han gestionat el que han pogut com han pogut. No? Uh-huh. Està clar que si traiessin la nacional milloraríem tots plegats.
Ja ves, Isidre, que no et compren el teu relat. Eh?
No, pues mira, parlant del que ha dit en Xavier, de que no s'arrisquen, doncs, bueno, doncs els que viuen, no sé com es diuen, els que estan en aquells pisos que hi ha al costat de la Citroën, al costat de l'antic Mercadona, no, sobre...
Els que de damunt de l'antic Mercadona, sí. Sí.
Doncs escolta'm, no sé per què tenen el semàfor, no sé per què tenen aquell pas de vianants davant de la Citroën o així, val més, no sé per què el tenen, allà s'arrisquen i moltíssim.
Sí, bueno, però escolta'm, cadascú és responsable dels seus
no,
actes.
No, jo ho dic pel que diu en Xavier, que gràcies als semàfors la gent no arrisca, doncs aquella gent no paren de passar per sobre i tenen el semàfor de l'antic Mercadona i el pas de vianants soterrani allà Balmes Nacional 2. Mm. I contínuament, i de nit...
Tu vols dir davant de la plaça de les Roses,
sí,
no?
Sí, sí. Mm-hmm. I ja de nit encara és superperillós perquè, home, jo també vaig fosc, la gent va fosca, hi ha molts de pell fosca també, i vens, surts de l'autopista, no cal anar a 80 com has dit tu, no, a 40-50 i te'ls trobes, perquè és al costat mateix, te'ls trobes i has de frenar perquè tranquil·lament, com si fos un pas de vianants, tranquil·lament estan atravessant la carretera. Uh-huh. Així és, eh? Així és. No sé si t'hi has trobat tu. Jo m'hi he trobat moltíssimes vegades, moltíssimes.
El que passa és que aquest subterrani que tu dius, no sé si l'has agafat mai,
sí.
Però que hagis de ser alpinista per pujar. No, és veritat, eh? I una baixada bestial, i la pujada després, i al revés, doncs al revés. Vull dir, t'has d'agafar les branes i anar a pujar. És bestial.
Que té molta pendent.
Uf, una cosa que és per passar i veure-ho, eh?
Però tenen el pas de la...
Del Mercadona. Del semàfor.
Del
Mercadona.
De l'antic Mercadona. Tens dos passos. Per què tenen que travessar la
perquè
carretera?
Perquè ja s'han habituat per la dificultat que té el pas. No, però és que aquell pas té molta dificultat.
No, doncs el pas sí. Del semàfor.
Bueno, escolta'm, Isidre, i per la mandra de caminar una cantonada i mitja per anar... Perquè això també passa del cap. Davant del cap de Calella també hi ha gent que travessa.
Sí.
I que no va al semàfor del Sant Josep. Sí. Per caminar de...
Un altre pas.
I el soterrani.
Nacional 2. Sí, sí,
exacte.
Sí,
sí. Bueno, és que són molt comodons.
Sí, sí.
És que voldríem un semàfor allà... per creuar qualsevol moment la carretera.
El que voldríem és que fos un carrer normal.
Exacte, també, no? També. Penseu que en algun moment ho veurem, això? No. Aquesta pedorreta, qui l'ha fet?
El jovenet, potser sí, però no sé.
Què?
Jo crec que tot depèn de si algun dia s'arriba a incorporar el tema autopista de... per dir-ho d'alguna manera. De tota manera, encara que féssim una autopista paral·lela una mica més amunt de la Nacional 2, per dir-ho una hipòtesi, tot i amb això, encara continuaria la gent passant amb cotxe per aquesta via, que continuaria sent una via ràpida, o tindríem el concepte que és una via ràpida, perquè ho ha sigut molts d'anys i queda el concepte. És a dir, jo com a carrer no l'hi veig, com a màxim com a via ràpida... Però bé,
hi ha tota aquella zona del Mas Nou, que allò ho han arreglat d'una manera que ben bé sembla una miqueta un carrer, no?
Bueno.
Quan surts de l'autopista i empalmes a la N2?
Bueno, però sí, però no, hi pa, no travessis a peu, eh?
Ah, no, clar.
Sí, pitjor sí. Que aquí, eh? Perquè aquí encara pots travessar a peu. Allà hi ha llocs que hi ha 2-3 carrils i...
Mm. És que estem parlant potser de la carretera més transitada d'Espanya, eh? De les nacionals més transitades, eh? I passa pel mig dels pobles. Jo no sé quina solució té, però és un perill aquesta carretera passant pel mig dels pobles.
Clar, però tenim el que tenim, no? Com deia abans el Xavier Niges, no? Uh-huh. Gaset, tu també que has estat en temes d'aquests, tu creus que algun dia veurem...
Jo ho veig molt difícil, perquè ja s'ha intentat diverses vegades...
Acosta't una miqueta més al micro.
Sí, és difícil perquè s'ha intentat diverses vegades per part de diversos governs de la Generalitat, des de històricament, i ho veig complicat. Igual sí que un dia, jo crec que més aviat el que es pot arribar a aconseguir és una gratuïtat absoluta de l'autopista i una millor accessibilitat, això sí.
Bueno, el tema de la gratuïtat de l'autopista, que sembla que és una cosa que no va per molt llarg.
No, però, bueno,
però
aquí és...
Malgrat aquí... el president del Consell Comarcal, quan vam entrevistar aquí a la ciutat, sí. Va dir que ell no ho tenia tan clar, eh?
Bueno, però aquí, a la zona aquesta, el problema és d'accessibilitat, no? Per exemple, els de Pineda han de venir a Calella per pujar a l'autopista, no? Per exemple, no?
I... No. No? Allà, a la Riera. Dels Frares, a dels Frares hi ha una entrada.
No, però han d'arribar fins aquí, vull dir que no tenen un accés propi de...
No, sí, no.
A la Riera de Pineda.
A la Riera de Pineda?
No, no, direcció Girona.
Ah, Girona no.
Direcció Barcelona, eh? Direcció Barcelona no.
Ah. Sí, direcció Girona.
Sí, eh? Sí, ja. Per tant, no sé, que es podria millorar el que és l'accessibilitat perquè els cotxes no haguessin de... Nosaltres vam intentar fer una... almenys a nivell de planejament, una entrada-sortida que anés a la zona hotelera. Sí. Però no va ser possible.
Popa.
Sí, estava
popa.
Dibuixada, sí. Però...
Puig de Popa.
Sí, no, Puig
allà
de Popa no. No, a la Riera cap Aspre.
Per sobre els càmpings, no?
Ah.
No era per sobre els càmpings?
No, per damunt de la Riera, no?
Això
era?
Fa molts anys, a sobre els càmpings.
Ah, sí, allà hi havia, aquesta, allò sí. Ho havíem dibuixat, això. Sí.
De quins càmpings parleu?
Allà, als apartaments Codina.
El Far.
Ah, val.
No, aquesta que baixés per allà.
Va ser un intent de baixar pel torrent del Raig, concretament. Però no.
El tema aquell dels càmpings és perquè es malmetia molt...
Sí, l'impacte ambiental.
Hi havia un impacte mediàtic important.
Per una banda, es valorava molt positivament la vista que es tenia de Calella des de la sortida de l'autopista, que ara és molt lletja,
sí.
Llavors era molt maca, però clar, l'impacte ambiental era tremendo.
Ja.
I després també, ara, amb el tema que parlàvem, que Calella queda encotillada entre la via del tren i la carretera, i això... Ara tenim dos problemes, no en tenim un, som dos, en aquest sentit.
Sí.
Bueno, i a tot això, com tenim el país? Què? Clar, heu vingut vosaltres mullat. Després d'unes eleccions, encara no ens havíem vist, a part de que el tenim... I Déu-n'hi-do, que la calamarsa d'ahir, al vespre. Què penseu que passarà?
Està bullint, el país està bullint.
Us trobo una mica decebuts? Cansats?
No, sembla que no hagi canviat gran cosa. El que passa que ara el temps... Sí que és el que domina la situació, perquè clar, més de temps d'aquesta manera d'imprecisions i no acords es fa molt llarg ja. I ara sí que és necessari una sèrie d'acords a veure cap a on.
I com es justifica ara que s'entenguin amb aquesta pregunta, no?, que ens fem durant tota la setmana, que s'entenguin ara amb Podemos i abans que no es van entendre? No sé si el Joan Torrent
polítics.
Ens ho pot respondre.
Potser sí que ho
això.
Sabrà, però...
Joan, com es justifica això?
A veure,
si és que s'ha de justificar.
Jo no ho justifico. Uh-huh. Jo, diguem-ne que en el seu moment, idealment era partidari de que això passés, no va passar, i després em vaig donar la sorpresa que a última hora de l'últim moment hi havia una proposta de govern de coalició. Para ese viaje no hacían falta estas alforjas, no pel d'ara, sinó pel d'allà. Jo ja vaig ser crític en allà en aquell moment, és a dir, si des de la cúpula del PSOE i del grup parlamentari s'havia d'acabar acordant amb Podem, ho havien de fer des del primer minut. No va ser possible. Llavors, per què? Bé, per totes les pressions i els corrents de pensament diferents que hi ha dintre del PSOE, I no va ser possible fins a última hora, perquè si no anàvem a unes noves eleccions. En allà es va arribar al màxim, que va ser allò que es va oferir, que va ser insuficient per Unidas Podemos, i ara doncs, ja ho heu vist, a la primera de canvi s'ha arreglat, perquè és clar, anar a unes terceres eleccions...
Però què ha canviat? Què ha canviat?
Què ha canviat?
Sí.
Pues bueno, que hi ha hagut unes noves eleccions...
No, això és evident.
En què el PSOE no ha millorat el resultat, sí. L'ha empitjorat... Unides Podemos també l'ha empitjorat,
però... Hi ha molts que pressionaven que no es fes aquest pacte perquè han reculat.
Per què han reculat?
Sí.
Doncs perquè també s'han omplert de la responsabilitat del moment. Perquè en anys com ara, amb el, tot el tema de si hi ha una via de, concreta de diàleg i de més, que és el que s'està parlant i aquests dies, això també n'hi ha que estan en contra... però al final potser hauran d'acabar dient que sí perquè no hi ha altra solució.
Jo m'enganxo amb una frase que acaba dient Joan, no? La responsabilitat del moment. Mm. Jo em sembla que, per desgràcia, els polítics actuals vivim en un moment en què són responsables o irresponsables en funció dels tempos, i això no hauria de ser així. La gent hauria de ser noble i defensar el que defensa i no dedicar-se exclusivament a fer campanyes electorals insultant, menys tenint el rival, perquè en el fons t'hauràs d'acabar entenent, són els teus veïns, són els teus companys, són els pobles dels costats. I clar, es posen tots a insultar-se entre ells, a uns més que altres, i després ara hem de ser tots amics perquè la responsabilitat del moment diu que jo això estic totalment en contra d'aquesta política actual que s'està fent.
Bueno, el que deia Joan Torrent, per exemple, Ibarra, no? Aquestes últimes hores, que ha dit que si pacta, si el tema del pacte amb Podemos tira endavant, que ell aspira del PSOE.
No? El Felipe González també avui ha fet unes declaracions.
Ha dit? Sí.
Que no, que no el representa. Ha dit, sí, sí.
Mm. Bé, coses... però això els poders... Perdó.
No, digues.
No, dic que els poders... econòmics, els poders factis fan una gran pressió a l'estat espanyol, vull dir, però jo primer que vaig anunciar el tret per la culata 17 dies abans de les eleccions, eh? I ara en diré...
Parlo de Franco?
No, parlo de Franco per tot plegat, vale. Home, per tot plegat, l'aparició de Vox, la posicionament del PP, és que no podia, parlo de Franco, parlo, en fi, tota una sèrie de coses que no anaven a favor del socialisme. Més aviat jo no hagués tocat res i hagués seguit una corrent que en aquell moment semblava a l'alça, i no hagués tocat res. Clar, toques coses i se't ve tot avall. Bé, jo ara vull dir una cosa que també és d'aquestes que... Aviam, jo penso que aquest govern no tindrà gaire recorregut si és que s'arriba a fer. I a més, és un govern que té un punt de molta mala llet, que és que li carregaran, si el fan, li carregaran el mort a Podemos, perquè ve la crisi no ha acabat, vindran més retallades, els de Podemos tindran els ministeris de tipus social i diran, veieu aquests, els bolivarians, que no sé què, que tal... Ah, no va enlloc. Jo de Podemos, faig d'analista, no faig de res. Jo de Podemos, hauria dit ara, governeu sols i nosaltres us apoyem, ja us arreglareu, tu.
Barri, sí.
Política ficció fem. I si resulta que alguns polítics haguessin pensat, política ficció, que fent aquestes segones eleccions fem petar Ciudadanos i a canvi de pujar-nos Vox, però ja ens va bé. Ja ens va bé que pugi Vox, perquè Vox està molt diferenciat de la línia ideològica del PSOE. Per tant, ja ens va bé que hi hagi com un d'allò que mai serà majoritari a la banda dreta. I en canvi, jo dintre de la part centre quedo com a únic perquè ha petat Ciudadanos. I sí, resulta que hi havia algú que tenia calculat això. És política ficció, però a la política passen coses d'aquestes. Eh?
Hi ha gent que es dedica a pensar aquestes coses. Sí. Que cobra per fer-ho.
I això acaba amb una gran coalició PP-PSOE.
Sí, exacte, que és el que es buscava, potser.
Sí, potser sí que es buscava. Això jo tampoc entenc molt bé com Podemos, ara, el que deia en Xavier, entra en el govern quan venen tan maldades. I a més, encara que arribin a fer... que arribin a proclamar president, serà ingovernable, perquè no, moltes coses que trauran a votació les perdrà, perquè, clar, són minoria. Però... el desgast de Podemos aquí... si és que el té, o té moltes ganes d'aixecar les alfombres, que es diu, per veure què hi ha, o se la fumarà, perquè perquè entra en una època molt dolenta per governar. Això sí, ho vaig valorar així de seguida. I el que deia ara Lluís també, clar, el tema Ciudadanos pot ser que vagin fer una previsió a veure si se'l podien treure del mig, perquè, bueno, per lo incòmodo que era i per tot plegat, no? També pot ser. Vull dir que tot ha sigut una jugada d'ells. De fet, com a ciutadana estic preocupada perquè les coses estan molt difícils, però molt difícils.
No, perdoneu, a mi em fa certa gràcia, no?, que mireu pels partits i per la seva continuïtat i el seu tacticisme. Jo trobo molt genuí que Podemos hagi volgut governar, i m'és igual el que facin, perquè, bueno, és un partit que està allà i que, bueno, que va fent la seva feina, però en el fons demostren una ingenuïtat sana, unes voluntats i unes ganes i una il·lusió sana, i això és el que hauria de ser la política. Aquella abraçada amb el Pedro Sánchez d'entrada em va fer riure, però després vaig pensar, és que realment els hi fa il·lusió entrar a governar. Tenen ganes de canviar el món, de canviar el país, de canviar-ho tot. Doncs escolta'm, ojalà tothom fes igual, perquè aquí tothom, i vosaltres ho esteu analitzant, no?, fent d'estadistes sempre mirem, oh, és que ara no tocava entrar perquè els anirà malament, doncs que els hi vagi malament, però almenys ho hauran fet amb ganes, amb il·lusió, que és el que els ciutadans em sembla que tots volem.
Sí, sí. Estic d'acord, sí, sí, sí.
Sí, 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 pot haver-hi alguna cosa d'això que dius.
Els socialistes, el que ens hagués anat molt bé és que els de Podemos s'haguessin vingut a recolzar-nos i governar en solitari. Aquesta és la pretensió des del mes d'abril, governar en solitari, però, clar, una cosa és dir jo vull governar en solitari, passi el que passi, i l'altre és que puguis fer-ho, i clar, està clar que no ha estat possible, i serà un govern de coalició si és.
I continuaran sempre en minoria.
I, esclar, clar, evidentment. Diu el Torrent, si és, que és un tema que està damunt de la taula, si és perquè també depèn del recolzament dels altres partits, de les esquerres, no, en aquest cas, i de l'abstenció d'alguns, o el recolzament.
Bueno, és que, com sempre, bascos i catalans tenim molt de pes dins d'aquest sistema electoral, i sempre se'ns criminalitza per tot, quan no és per una cosa, no és per una altra, ara és perquè estem més radicalitzats, més volent la independència més que mai, i després, quan els necessites, què has de fer? I ara estem amb aquest atzucac. Ara hauran de pactar amb no sé quanta gent perquè s'abstenguin o perquè els hi donin el suport, i veurem quin Frankenstein de govern acabarà sortint en aquí.
No. Penseu que cada vegada
govern, implicat... Perdona, de govern serà ministres del PSOE i de Podemos.
Sí, sí.
Cap dels altres...
Mentre no facin una moció de censura.
Exacte.
Clar, és que...
Bueno, però cap dels altres pretén formar part del govern.
Sí, però saps...
Ni la Rejón ni els petits.
Però Joan, saps que aquí hi haurà tot un paquet de condicions que hauràs de donar això a aquests, això als altres, això als altres, això als altres, i que no se t'enfadi ningú.
Via pressupost, clar. Bueno, però això és la política.
Sí, no,
això
està clar, està clar.
A nivell local també, si necessita el recolzament d'algú i és inevitable, li dius, escolta, tu què voldries que t'afavoríssim, per exemple, o féssim en el pressupost perquè tu puguis votar a favor del pressupost, i et diu... tal cosa, tal altra, si el que està governant i vol aprovar i necessita aprovar el pressupost, li pot
està
concedir,
clar.
Es fa.
Però no igual... abans li has dit cap de trons i fill de no sé qui.
Bueno, a nivell local no, perquè
no, però
no ens insultem com a nivell
no
estatal.
És que això no s'hauria de fer enlloc.
Sí, sí, sí. Ja, això estic d'acord.
Bueno, a nivell estatal ha sigut últimament, que s'estan insultant. Abans hi havia un altre senyoriu, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, parlem ja de fa 6 o 7
sí,
anys.
Sí, i, sí, sí.
O més.
O més, o més. Ara, jo aquest pacte PSOE-PP, que potser sí que és el que al final passarà, quin preu pagaran aquests dos partits per aquesta cosa? Clar, això és una pregunta a fer-nos, perquè què passaria amb els votants d'uns i els altres?
Home, els votants dels uns i dels altres enfadadíssims,
pues ja està.
En general.
Pues ja està.
Clar, clar.
Pues ja el que passa que les elites ho van preparant, perquè la Cayetana ja estava preparant a la gent uns dies abans de les eleccions, i just l'endemà de les eleccions, quan ella estava dient sí, perquè... no ens aniria malament un pacte amb el d'allò, automàticament se li van presentar els altres dos que deien. Però vull dir, realment des de la banda alta ja hi estaven, començaven a estar d'acord amb això.
Però sí. el tema no... Jo no penso que sigui possible en aquests moments, però si hi ha una destrossa a nivell econòmic i pues, potser sí que hi ha una ingovernabilitat...
Perdoneu que vagi d'inicis. I si resulta que el tema català, entre cometes, fa... que agafin i acabin ajuntant-se més per salvar per salvar la unitat, etcètera, etcètera.
Jo penso...
Esclar, no és tan llunyà, això,
no sé,
eh?
Jo, és possible, però jo penso més aviat amb el tema econòmic. El tema econòmic, Europa està esperant que fem govern per tirar les grapes a damunt, eh? Estan esperant. I jo voldria dir una cosa que és sobre Vox. I jo penso que la desqualificació de Vox no és bona. És a dir, el que s'ha de fer amb Vox és argumentar. És dir, ells tenen uns ideals, uns programes, i el que s'ha de fer és argumentar, no desqualificar-los, perquè això no porta enlloc. Ells tenen un programa amb determinades coses que són perfectament denunciables o es pot contrarrestar amb arguments. No cal desqualificar ningú, perquè això, més aviat, penso que el que fa és esperonar el seu possible electorat. Per tant, molts arguments, molt veure què és el que proposen. L'altre dia, per exemple, van impedir o van vetar a mitjans de comunicació. Mm. Clar, això, aviam, algú ho ha d'explicar a la gent. Dic, això no pot ser en una democràcia, perquè totes les opinions i totes les valoracions dintre d'un respecte són legítimes. Per tant, ells no són ningú per vetar a cap mitjà. Començant per aquí, com el tractament de la dona, com amb el racisme, etcètera. Jo penso que és molt millor argumentar-ho, contrarrestar amb arguments que no pas amb improperis. Eh?
I continuant amb la idea de fer política ficció, que està molt bé, i si algú se n'ha d'estar donant compte de que no ens porta res el que estem fent i comencen a pensar que potser Espanya és una unió de pobles, tornen a treure velles idees de l'Espanya federal, més democràcia, que la gent pugui votar el futur del seu poble, i si comencen a anar per aquí, fent política ficció, llunyà, potser el PSOE llunyà fa un cop de cap.
Jo crec que ara anem cap a la
ficció,
cap a la
no
unitat,
crec.
Eh?
Suprema. Eh? Suprema, bueno, i tant.
Jo sí que volia parlar, a veure, amb el tema de Vox...
Això la història no ho avala.
No, però la història, ara estem a Europa. I Europa ha fet algun moviment petit, però en van fent. Clar, potser això sí que decanta una mica la balança, perquè no poden anar sempre d'aquesta forma que van fa anys i anys i anys, aquesta forma de mando i ordeno i d'aquest autoritarisme d'aquest país. Però potser sí que els diran, bueno, això és una democràcia,
allà, eh? Perdona,
estem pujant. Però clar, hi ha alguns moviments des d'Europa, amb les euroòrdenes, cada dia surten cosetes, cada dia, petites, grans, cada dia, amb els que van venir d'observadors en el judici, ahir també van fer manifestacions. Vull dir, hi ha moviments que abans no existien.
I si resulta que aquests moviments són per defensar la democràcia, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, la democràcia,
clar. I són, no perquè anem avançant, sinó perquè estem frenant l'avançada. Perquè, per exemple, mira... El tema Vox, jo sí que volia remarcar una cosa que normalment a vegades no en som conscients. A Europa hi ha molts països que tenen un 20, un 20 i alguna per cent de partits, com ho diríem, feixistes. Eh? I en canvi aquí no el teníem, aquest. Que estaven integrats a dintre del PP, que estaven d'allò tal i qual. O, és a dir, feixista o franquista, si vols. Però ara han sortit i han format un partit, igual que la majoria de llocs d'Europa. Amb la diferència de que a Europa es diuen plenament feixistes i aquí encara es diuen demòcrates. Per tant, això és una evolució que anem tard, però anem cap al que està fent Europa. Això per un costat. I després també volia remarcar una altra cosa, de cara al tema que dèieu de que el PSOE en aquests moments està parlant amb tothom i tal. Fixeu-vos, jo crec que cada vegada hi haurà més partits petits d'aquests de... Logroño queremos... Fixeu-vos que cada vegada n'hi ha més, amb la qual el que mani ha d'anar, entre cometes, contentant una mica l'un i l'altre, perquè en realitat és això. Això sí que em sembla un moviment cap a l'Europa de les minories, entre cometes, minories o l'Europa de les nacions o l'Europa de com vulgueu dir. És a dir, un sistema diferent d'aquests grans grups centralitzats que hi ha avui dia. Per exemple, aquí a Espanya el que primava i el que es va fer després del 78 va ser un bipartidisme. Estava tot preparat per la regla d'on, per la manera de fer dels tractaments i tal, igual que hi hagués un bipartidisme. L'altre era molt difícil, és molt difícil que hi hagin, que n'hi han, però és molt difícil que hi hagin quatre partits amb igualtat de condicions, perquè la mateixa manera, sobretot de la regla d'on, prima el que hi hagin dos superpartits i no n'hi hagin més. Però en canvi, poquet a poquet, anem traient una mica de coses d'aquestes. No sé si el futur va una mica per aquí, però no sé. Aquí deixo el...
De totes formes, diuen que si l'Errejón no s'hagués presentat, Vox tampoc hagués tret tants vots, perquè per la llei de Hon va haver-hi un trasbàs de vots que van afavorir molt a Vox.
Clar, clar, és que...
I llavors, però parlen de molts diputats, eh? Vull dir que, clar, és que entre els que estan enfadats hi han votat cosa absurda, no? Estic enfadada perquè no han hecho gobierno i ara voto a Vox, per exemple, una cosa absurda, però que ha passat, també. Entre els enfadats, els que creuen que els immigrants han vingut a treure feina, els que, bueno, els que estan conformes amb el tema de la dona, de repressió, tot això, i tot aquest sector que ha augmentat el vot de Vox. Bueno, els càrrecs de Vox més que els vots. Sí, perquè en realitat han tret els vots de sempre, la dreta, més o menys, segons sembla ser, que són els mateixos.
Sí, 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 més o menys.
Són els mateixos, sí. Però bueno, és un moviment a mi, de veritat, que em fa por. Me fa por perquè, a més, és un país capaç de comprar això.
Bueno, és que potser ha rescatat...
Una part del país, sí, ja l'ha comprat, de moment.
Sí, sí, per això que és capaç.
Ha rescatat els fantasmes del que ja hi havia hagut. Fantasmes amb el sentit que es diu la frase aquesta de rescatar els fantasmes, vol dir recordar velles coses que hi havien hagut. Velles maneres de fer, velles d'allò... I hi ha hagut, perquè evidentment de franquisme sempre hi ha hagut un franquisme residual, bueno, sempre els últims anys, que podia ser un tant per cent petitíssim, però realment, pel que sigui, en aquests moments la gent ha dit, ah, doncs mira que... resulta que aquesta gent ho tenen tot ben clar i ben...
Bueno, el conflicte català hi té molt a veure.
Bueno, perquè l'han aprofitat per tant d'allò. I un detall. L'altre dia vaig llegir en un lloc que crec que és interessant, que a molts llocs havia votat Vox els joves acabats de poder votar. I un dels motius era perquè és guai. Entenem-ho, eh? Entenem el concepte. És a dir, aquí nosaltres pensem que un jove acabat d'arribar a la capacitat de votació sol ser molt interessat en els temes socials, sol ser més aviat d'esquerra, sol ser radical, etc, etc. Però també hem de pensar que en un moment determinat, en una certa part de la meseta, d'on sigui i tal, doncs bé, és guai votar aquesta gent i tal. I han tingut molts vots en llocs, entre cometes, bueno, ja hem sentit parlar tots de Múrcia i de l'Ejido i de llocs d'aquests i tal, però en llocs més aviat de la meseta, perquè bé, perquè és moda, és guai. Vull dir que,
jo aquí torno a treure el tema de la responsabilitat. Sí. Aquí poca autocrítica s'està fent i els partits polítics més consolidats aquí a Catalunya i a Espanya tots haurien de fer la lectura de què s'ha fet malament perquè un partit nou amb aquest missatge trigui 52 o 53 diputats i arrasi a molts llocs d'Espanya. Això és el que realment, si aquests estadistes que dèiem que hi ha, si hi ha algun polític que tingui visió estadista hauria de començar a parlar als seus de què hem de millorar i què hem de deixar de dir, de tant de desprestigiar els companys que estan fent política, que estan fent democràcia, perquè pugin aquestes idees ja des del jovent que malauradament han vingut per quedar-se.
Perdó. No, que el tema de que el descrèdit dels polítics, jo fa molt temps que el batallo, no? O que me sap molt greu. Sempre, a veure, tu vas de viatge i el guia de torn sempre parla malament i se'n riu dels polítics del seu país. És una cosa que me molesta exageradament, perquè els polítics del seu país són els que fan avançar el país, o per bé o per mal, i els que... Clar, la política és una mica tot. Per tant, que aquest descrèdit continuat potser també ens fa arribar, que tots són el més infame del món, per tant que pues, voto aquests que van de xulos. No sé, és que és també una reflexió, no? Però és una cosa generalitzada,
Però és que Montserrat, amb els seus comentaris, expressions, el que diuen, és que t'ho fan pensar. Ho són o no ho són, amb el que fan?
Actualment sí, però aquest descrèdit ha sigut sempre, Xavier.
Pues comencem a votar gent que creiem que són més nobles, que no pas aquesta gentussa.
Ara està passant, però això està passant com a conseqüència de que ja s'ha criminalitzat tota una classe abans que passés. Aquí té un descrèdit des del primer dia.
Però fixa't en Pablo Iglesias, per exemple. Quina campanya electoral ha fet aquest home? Per mi la més noble de tots. Ha parlat de coses que interessen a la gent.
I no l'han votat.
Per això em queixo, que és un problema. Clar, per això la gent hauria de començar a canviar el vot i no votar cegament a les sigles que tenen acostumades a votar. Hauríem de començar a votar per noblesa, per sinceritat, per realitat, per fets, no per hipotètiques coses o lluites que no ens van amb ningú. O sigui, la gent ha anat a votar que si els catalans som dolents o som bons. Molta gent.
I també s'ha de votar per gestió.
I al revés, també, a Catalunya, també, que els espanyols són dolents.
Segurament,
també,
sí, sí.
I per gestió, també, no perquè no el que parla més bé, perquè, clar, el tema de l'oratòria també està molt valorat. Persona pot ser un gran orador i emportar-se amb molts vots i és un gestor pèssim, també. Això és un altre tema a valorar. La gestió davant de la política és molt important.
Caset.
Si s'ha anat deteriorant, estadistes no n'hi han. Un que per mi era un estadista que en el seu moment, que era el Felipe González, com en Pujol, també era d'aquelles sí, polítics d'estat, no?
Sí. Sentit d'estat.
Ara fa el ridícul, el Felipe. I en Pujol també, no? per motius diferents, però bueno. En aquell moment aquests eren els estadistes que hi havia a Espanya. I el franquisme sociològic que deies, Lluís, no és tan residual a Espanya, és molt alt. Jo estic convençut de que és molt alt i, de fet, han votat el PP. També volia dir, vull dir diverses coses sueltes. El programa de Vox és el programa de la FAES, eh? No us oblideu. I la FAES
és el recordant-ho. Sí, sí,
jo
sí,
ho vaig recordant, perquè és el programa... Veritat, sí. Una cosa que m'he oblidat abans és que volen eliminar les autonomies. Sí, i això sí, està al sí, programa sí, de la FAES. Vale? I després, aviam, jo, un altre dels meus temes recurrents, em perdó, va tornar a sortir ahir o abans d'ahir una altra notícia de Greco. Yeah? Jo ja n'he parlat diverses vegades. Greco és aquell grup europeu amb autoritat sobre el funcionament de la justícia, dels parlaments i en general dels drets dintre d'aquests àmbits, de parlaments i de diputats i de justícia. I tornen a dir que la cúpula judicial espanyola està massa polititzada. Ho torna a dir des de l'any 2013 que treu informes. I també diu que seria desitjable que la fiscalia fos més independent de lo que ho és. Eh? I aquests dies hem tingut prova de que... jo crec que va ser una patinada d'aquestes, es volia fer el xulo i va sortir la patinada. No? I això, però això que dic que és una cosa així. Si vosaltres, si ens posem a analitzar-ho a fons i veiem que això funciona des de tota la democràcia, què passa? Doncs que d'alguna manera... La justícia no ha tingut les finestres obertes, no ha tingut que entrés aire nou. S'han anquilosat amb això que diem de l'Espanya profunda, de l'Espanya més reaccionària, nacional-catòlica. I per això a vegades veiem sentències que ningú les entén. I la del procés jo penso que ha de caurà, perquè els estan caient hòsties per tot arreu. Però bé.
Caurà, què vols dir?
Que ha de caurà, que no serà possible. Clar, tothom els estan fent informes a tot arreu de que el que hem fet, de condemnar-los per sedició, això no té cap sentit.
Ningú ho entén.
I això és el que deia d'Europa, que clar, s'estan movent, sí, sí. En aquest sentit.
Digues.
Bueno, fins ara he dit res perquè estic molt decepcionat, estic molt escèptic, bueno, perquè no ha canviat res. Per mi no ha canviat res, perquè... El meu...
Home, digue'ls als ciutadans si no ha canviat res.
Bueno, sí, per mi no ha canviat res, perquè mentre no vegi un moviment que és el que m'interessa a mi, l'únic que m'interessa a mi és el moviment de parlar, el moviment de negociar, i fins que no m'ho demostrin, la cosa per mi no ha canviat. I ara voldria... I aquí acabo i ja no participem més, perquè per mi, malament, bueno, és igual.
No participaràs més avui, no?
No. Ah, bueno,
avui... Ah, però la setmana que
no,
ve
però
sí,
no. Que, no, perquè no sé si ha canviat o no ha canviat. Per mi no ha canviat, perquè mentre no veig un moviment taxatiu i real de que parlen, i parlen d'això, almenys d'algú.
De sentar-se a parlar.
Que no sí, parlen
sí.
Res.
Sí, sí.
I el que has dit de FAES, vull dir una cosa, Xavier, que suposo que tu ho saps millor que jo, tens més coneixements polítics i tot. Qui és? No sé si és el president o no... de la FAES, l'ESNAR, no? O, si no és el president, és el que mana, és l'ESNAR. Qui ha creat Vox? L'ESNAR.
Sí.
Per què? Perquè sí. No estava conforme amb el Partit Popular que ve ell, perquè no els veia violents, no els veia reaccionaris, que ell volia això, un partit com Vox. que fotés, pum, cop de puny a la taula, Espanya, Espanya, sí, i Espanya. Sí. I fora autonomies, i, bueno, el que està programant Vox, o sigui, doncs ja està, qui és el padrí, qui és el patrocinador.
I el nacionalcatolicisme.
Exacte, també. Exacte, ja està. No hace falta decir nada más, com deia aquell.
Escolteu una cosa, que l'ella el vot de Vox també ha pujat, eh?
Un de cada 20, un 5%.
I és un tema que m'agradaria també posar damunt la taula.
Bueno, franquista n'hi ha tot arreu, eh?
Bueno, però valorem-ho. No.
Estaven amagats, valorem-ho, perquè no tenien un partit que els identifiqués, perquè el PP no era prou i Ciutadans tampoc. Ara ha sortit aquest partit, que és franquista al 100%, es senten identificats i surten com els bolets.
Però bueno, no
bolets
no
n'hi ha gaires, però bueno,
veure,
surten com els bolets.
No necessàriament, penso jo, el votant de Vox d'aquestes eleccions és de Vox. M'explico. Hi ha hagut un canvi de vots de la gent que havien votat PP o havien votat Ciudadanos, han votat Vox com una alternativa, però no necessàriament tots els vots de Vox són gent de Vox que pensin com a Vox.
Una alternativa més radical.
Digues, Xavier. Gasset, volies dir alguna cosa?
No.
Hi ha gent enfadada, no, també, que ha votat a Vox perquè estava enfadada,
clar,
i pum,
sí.
Ara voto Vox, ja està.
Sí, però és el que deia Xavier, no? Clar,
és un absurd, és una responsabilitat, igual que han sigut irresponsables els polítics.
Estem enfadats, votem un partit, però per què estem enfadats?
Sí, per això dic que és una irresponsabilitat. També ha sigut irresponsable en Pedro Sánchez a tornar a convocar eleccions. Vull dir, estem en una època, jo no sé si no ens donem compte de la nostra irresponsabilitat conjunta, ja.
Montse, jo crec que els que han votat Vox realment són de Vox, ojo. Poden ser vinguts de PP i Ciutadans, sí. Però, com he dit abans, han sortit com els bolets perquè hi ha un partit que els identifica, com he dit abans també, franquistes, n'hi ha molts i moltíssims, i ara estan sortint, que estaven amagats, i jo crec que realment han votat el
partit. Però no només un tema franquista, hi ha la submissió de la dona,
no.
Hi ha, per exemple,
total,
el
radical,
tema
dels
immigrants.
Sí.
És que jo diferenciaria...
El tema dels ocupes.
No ho sé diferenciar, però jo no veig el mateix franquista que feixista.
És
diferent,
mateix,
eh?
No, home, no. Sí, tot és el mateix, com ha dit la Sònia.
Sí.
El tema de la dona, el tema dels immigrants, homosexuals, perquè també van en contra dels homosexuals.
No, que en Franco era feixista, sí, que en Franco sí. Era, sí. Però
hombre, en Franco, contra els homosexuals, contra els drets de la dona, contra tot això que estan pregonant Vox, en Franco, en el seu moment, ja ho feia.
Bueno, aleshores, aquests vots que ha guanyat Vox a Calella, no en fem cas o els hi donem certa, certa importància?
Ara recordo, ara és una anècdota. Us en recordeu a la tertúlia que vam fer per Nadal del 2017 al Can Salom, què va passar?
Sí,
us
i tant, sí, i tant que me'n recordo.
Es va presentar un senyor,
sí.
Tomàs Cosell,
sí,
podem dir-ho?
Bueno, jo no vull dir...
No, home, sí,
res,
perquè era públic.
Bueno, no. I es va sentar a la tertúlia,
sí.
I va dir que el que s'havia de fer és fer-li tres tiros en Puigdemont.
Sí. Ho va dir-ho. Mira, Tomàs Cosell, que alguna hora el podríem tornar a convidar, que vingués en alguna tertúlia.
A mi m'avises,
Bueno,
digues, Xavier. Enganxo una miqueta un tema que abans ha comentat el Xavier Gasset, que és veritat que Vox, que a mi no m'agrada gens parlar-ne, però se l'hauria de combatre amb arguments, perquè quan es vol menys tenir a Vox dient que és franquista, malauradament, per culpa de molta incultura, la gent no sap què vol dir, perquè a més venim d'una democràcia que va maquillar el franquisme, no ho oblidem, i molta gent té la sensació que amb el franquisme, bueno, hi havia coses, però moltes de bones, també. Jo penso que si a Vox se li comença a desgranar el que defensa i no es deixa de dir, és un franquista, que ningú, molta gent jove, per exemple, no sap què vol dir.
Jove, sí, però els que ho han viscut, no, eh?
Els que ho han viscut, no, però sí, és que aquí està votant també a Vox. Abans ho dèieu, eh?
Sí, sí,
per tant,
sí.
Comencem a explicar i a argumentar les coses i a dir què volen fer aquests senyors i senyores, si n'hi ha alguna, i així també tindrem més arguments tots plegats per poder debatre i rebatre aquesta gent.
El que passa que moltes coses de les que ells defensa la gent s'ha de conformar, perquè inclús pots dir algú, per exemple, que saps que vota el PP i què et sembla Vox, i bueno, diuen coses que hi estic d'acord, te diran, no?
Bueno, en aquesta tertulia algú aquesta setmana va dir-ho, diu, hi ha coses de Vox que m'agraden, no?
Home, Vox ha recollit una cosa que abans el qui tenia la bandera era Ciutadans, i és de que es gasta massa en polítics en el país. Aquesta també és una dels seus punts.
El tema de la immigració.
Aprimar la nòmina de polítics. Per això entre altres coses, eliminar les autonomies, etc.
Però, Joan, aquests això, temes no ja, són ja. Els temes de debatre amb Vox, són els greus els que hem de debatre amb ells.
Ja, però no.
Sí, però ara... són aquells,
això està bé, sí,
sí, però són aquells temes amb per caçar el vot.
Per què? Pues per què hi ha gent que d'això? Perquè, clar, si els...
Jo crec que és que no s'ha posat senyors. Prou èmfasi en el que representen de veritat i amb les altres mesures més radicals.
Bueno, perquè potser allò no els hagués donat aquests vots que ells buscaven.
Haurien d'agafar el seu programa i llegir-lo. Mira, per d'on?
Bueno, hem d'acabar, sempre ens fa curta la tertúlia els divendres. Gaset, Casaus, Arniges, Barri, Argelers i Torrent. Bona setmana.
Gràcies.
Igualment.
Gràcies.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Activa't. Fes-ho ara i sense excuses, perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes, carrer Batlle 3840, Calella.
Txacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Des de Txacolí us comuniquem que durant aquest mes tenim tancat per vacances. Tornarem a obrir a partir del 5 de desembre amb l'horari d'hivern. Us hi esperem amb les nostres especialitats i les novetats per aquesta temporada. Txacolí Euskal Taverna, carrer Creus 6, Calella.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès A1.B. Inici 5 de novembre. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Ofimàtica bàsica. Inici 18 de novembre. Comptabilitat. Inici 10 de desembre. Photoshop. Inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts, places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Pime Coneixement i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Recte final de la ciutat d'avui. Ui, que anem justos avui de temps. Dona-nos llebre, bon
dia. Amb les coses que tenim al sac.
Què tenim per l'informatiu a la una?
Escolta, molta ressò està tenint a les xarxes la notícia doncs, que ens donava aquest matí aquí a la ràdio el teu programa, Sònia, l'alcalde de Pineda, el Xavier Amor, que d'una banda doncs, ja confirmava el que es venia intuint en els últims mesos en relació a aquest polèmic semàfor que hi ha a la carretera dins del terme municipal de Pineda perquè la gent doncs, s'ubiqui estaria just davant de Can Jalpí, allà a la zona de la plaça de l'Església on hi ha el centre cultural i tot això. Doncs bé, es confirma doncs, que deixarà de funcionar aquest semàfor perquè l'Ajuntament de Pineda opta per col·locar dos ascensors al pas soterrani que hi ha allà a les immediacions, però no retira el semàfor, i això és el que puntualitzava l'alcalde, l'alcalde Mor, es mantindrà aquest semàfor per si es produeix alguna avaria en algun dels ascensors. Per tant, deixarà de funcionar aquest polèmic semàfor i polèmic perquè molts dels usuaris de la carretera doncs, es queixaven que provocava unes retencions molt importants, sobretot en hores d'entrada i sortida de les escoles, perquè està ubicat en un sector doncs, que hi ha escoles, hi ha l'institut, també hi ha Can Jalpí, vaja, que és un lloc on per molts pinedencs doncs, creuen la carretera. Però col·locaran una altra rotonda. I això és el que està generant, doncs, més rebombaria a les xarxes. Bé, és una rotonda que també, doncs, ja s'havia avançat que es construiria. De fet, crec que és una actuació molt reclamada per un dels barris de Pineda, pel barri de les Creus, perquè aquesta rotonda el que permetrà s'ubicarà a la carretera passat a Can Xauvet, abans d'arribar al que és la riera de Pineda. Mm. Des d'allà, doncs, es distribuirà el trànsit fins al barri de les Creus, perquè, doncs, ara mateix l'únic pas que tenen per creuar la carretera per baix és el de la riera, i la riera, doncs, quan plou molt i la riera baixa d'ample, doncs, s'ha de tancar aquell pas i molts dels veïns es queden bloquejats i no poden sortir-ne, o han d'utilitzar una alternativa, doncs, que és molt més... han de fer molta, molta més volta. Són dues obres que, de fet, es fan a Pineda, però molta gent de Calella, doncs, en gaudirà o en patirà. Això ja depèn de sí, cadascú, com vegi que bufa el vent, no? I es preveu, doncs, que estiguin enllestides abans de l'estiu, perquè, evidentment, com deia l'alcalde, tenir obres a la carretera en ple mes d'estiu en un territori com el nostre, doncs, seria realment un mal de cap. Això d'una banda. De l'altra, ahir ho avançàvem aquí a la ràdio, s'ha tornat a col·locar la pancarta dels presos polítics al balcó de l'Ajuntament, i a aquesta hora, Sònia, ha de començar l'Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya, l'Assemblea General, doncs, que se celebra a Barcelona i en la qual es portarà a aprovació les candidatures, doncs, per governar aquesta entitat municipalista. En una de les candidatures, en aquest cas la que lidera l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, també en forma part l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, que opta a la vicepresidència de la Federació de Municipis de Catalunya. És una candidatura, doncs, que han consensuat Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, les dues forces independentistes que tenen majoria dins aquesta entitat municipalista, i, per tant, doncs, a l'espera, doncs, que es faci la votació, doncs, ja podem dir que Montserrat Candini serà la vicepresidenta de la Federació de Municipis de Catalunya. Farem una mica la repassada del que va donar de si la visita del president del Consell Comarcal del Maresme ahir a Calella, i parlarem dels participatius. Avui ho han vingut a presentar dues de les tres entitats que proposen millorar els mòduls que hi ha a les pistes de bitlles catalanes de la zona esportiva de la Muntanyeta. I escoltarem el Xavier Bosch, deixa'm que ho digui, Sònia.
Sí,
el Xavier Bosch, que va ser allí ahir a la biblioteca presentant el seu llibre, que sempre és un plaer sentir-lo i llegir-lo, i més parlant dels seus llibres, que també són una delícia.
Molt bé, Dolors.
Gràcies.
Bon cap de setmana.
Igualment.
A la una, l'informatiu amb la Dolors Lleuri i la Nomi Esteve. Acabem la ciutat d'avui amb música de la Pètula Clar. Avui és l'aniversari d'aquesta cantant britànica. Va néixer tal dia com avui, de l'any 32. Dilluns tornem als vols de les 10. Bon cap de setmana. Adéu-siau. Here's the same old story through all eternity.